Molt bon dia, Sabadell. Són les 8.
Notícies matí, amb Mireia Sanz.
Banc Sabadell entoma amb optimisme la nova etapa que s'ha posat en marxa després de les condicions que el govern espanyol, a través del Consell de Ministres, va portar l'OPA del BBVA sobre l'entitat financera local, entre d'altres, per exemple, demanant que la fusió no s'apliqués fins d'aquí 3 anys. El seu conseller delegat, César González Bueno, apunta que el gegant financer basc podria fer un pas enrere i en aquest sentit el BES ha explicat que està treballant en un pla estratègic que es donarà a conèixer el 24 de juliol i que obrirà les perspectives de futur.
En ese momento, con alta probabilidad, sabremos ya si es un plan estratégico con TSB o sin TSB, y por eso tenemos que esperar a ese momento. Lo juntaremos con el anuncio de resultados, lo cual le dará todavía más proximidad y coherencia a ese plan estratégico porque reflejará ya tendencias.
En tot aquest context, el BBVA no descarta cap opció en el nou escenari, fins i tot retirar l'oferta. Aquest és un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dijous 26 de juny que compartim amb el Toni González del Control Tècnic.
Titulars.
L'Ajuntament de Sabadell posa en marxa una campanya per reduir l'incivisme nocturn, una iniciativa que inclou la compra de dues furgonetes policials que han de començar a patrullar l'any que ve i que han d'ajudar a reduir les molèsties derivades del soroll que generen els clients de bars, restaurants o locals d'oci nocturn. Un dijous en què també us explicarem que la transformació de l'administració local ha previst pel Parc d'Odesa. L'objectiu és convertir-lo en un gran pulmó verd amb zones d'esport i de lleure a l'alçada de Can Llong, tot plegat fruit d'una inversió de 2 milions d'euros i amb la previsió que les obres puguin començar l'any vinent. Un dia en què també us explicarem que un estudiant de l'Institut La Vall de Sabadell ha tingut la millor nota de selectivitat de Catalunya. Això sí, compartida amb 3 alumnes més. Ha estat la Raquel Jiménez Fernández, veïna de Vacarisses, i que ha tingut un 9,9 a l'examen. Un dijous carregat de cultura. D'una banda, repassarem l'homenatge que Sabadell li ha fet aquest dimecres al vespre a la soprano Mirna a la Cambra, i de l'altra escoltarem a Judit Nederman, que avui farà el segon espectacle del Fresh Festival amb les entrades ja exaurides. I en esports, el Sabadell presenta aquest migdia Ferran Costa com a nou entrenador arlequinat. El nou inquilí a la banqueta es trobarà amb vells coneguts al centre d'esports, com ara el director esportiu Lucas Viale, o amb jugadors com el capità Sergio Cortés. La presentació serà a la 1 del migdia i es podrà seguir en directe pel canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Notícies matí. Els serveis.
Comencem la plana de serveis, com sempre, fixant-nos en la previsió meteorològica en un dijous en què les temperatures han de baixar una mica respecte a ahir, perquè sembla que ja hem superat la onada de calor en la que portem immersos des de fa dies. Ens ho explica tot plegat el Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
Bon dia, un temps que ha de ser bàsicament tranquil i sense pluges aquest dijous, també amb una caiguda de la temperatura, però que encara ens portarà valors molt elevats. De fet, aquesta tarda tornarem a estar fregant els 35 graus a l'Empordà, també al Pla de Lleida, al Pla de Bages, i sí que aquest matí està sent una mica més agradable que ahir en algunes comarques interiors. S'ha dormit millor a les comarques de Lleida, bàsicament també les del Pirineu. En canvi, déu-n'hi-do la tramuntana molt càlida que arriba cap a l'Empordà i l'ambient xafogós que tenim a tota la costa. Temps sense pluges, alguns núvols dispersos, sobretot al Prepirineu aquesta tarda. Us seguirem a la xarxa.
I en un matí que ha començat complicat pel que fa a la circulació ferroviària, amb l'alta velocitat a Catalunya entre Lleida i Barcelona afectada per una avaria, ens fixem en l'estat de les carreteres catalanes. Anem al RAC, on tenim a la Carla Buigas. Carla, bon dia.
Bon dia. Retencions d'aquesta hora al nus de la Trinitat, tant d'entrada a Barcelona per la B20 i la C58 com de sortida per la Ronda Litoral. També el Vallès i afectacions a la C58, al punt de Ripollet i el tram de Sant Quirze en direcció a la P7 i a la mateixa P7 densitat entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord. També el Baix Llobregat ara mateix hi ha 3 quilòmetres de circulació lenta, la B23 de Molins fins a Sant Feliu, també 5 quilòmetres a l'autovia 2 des de Pallejà i 4 a la C32 entre Viladecans i Sant Boi, tot cap a Barcelona, i també afectacions a la C16 als túnels on es regula el trànsit, com sempre. També a les rondes hi ha retencions habituals en direcció Llobregat i a la ronda litoral afectacions en direcció nord al punt de Montjuïc. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, bon dia. 5 minutets ens separen del punt de les 8 del matí. Temps per començar el repàs a les qüestions destacades del dia. Molt pendents encara de la situació a Banc Sabadell i d'aquesta OPA del BBVA sobre Banc Sabadell. En les últimes hores ha crescut l'optimisme al Banc Sabadell sobre la possibilitat que l'OPA del BBVA sobre el Banc Vallèsà finalment quedi en un no-res. Després de les condicions imposades des del govern espanyol, la direcció del Sabadell augura un canvi de rumb en les negociacions. Així s'hi referia el conseller delegat del BSA, César González Bueno.
Y me parece que ha habido un cambio de registro en la forma en la que se responde a esta pregunta, lo cual indica no que yo pueda anticipar cuál es la decisión, que solo les corresponde a ellos, pero sí un cambio en las probabilidades. Y lo leo también en las opiniones de analistas y de expertos de mercado, incluso las opiniones suyas, que todas mezcladas, pues parece que la opinión generalizada es que las probabilidades se han reducido algo, por lo menos.
Tot plegat després que veus de dins de la direcció del BBVA no hagin descartat retirar l'OPA. El responsable del BBVA Espanya, Peyo Belaustegui-Goitia, ha afirmat davant de les condicions imposades pel govern espanyol que no descarten cap opció, fins i tot també la de finalment acabar retirant l'OPA.
Dentro del análisis es fundamentalmente el análisis de esta condición adicional de distintas alternativas.
Per la seva banda, l'Associació d'Accionistes Minoritaris de Banc Sabadell creu que les condicions que ha posat el govern espanyol a l'OPA del BBVA fan que l'oferta sigui inviable i per aquest motiu veuen altes probabilitats que el Banc Bas la retiri. Així doncs, veurem en les pròximes setmanes què acaba passant amb l'OPA de Banc Sabadell i quins moviments fan els dos bancs per aconseguir els seus objectius, tot plegat després que el dia de Sant Joan el Consell de Ministres aprovés les noves restriccions a l'entorn d'aquesta OPA, acceptés l'operació, però això sí ho fes amb algunes condicions, com per exemple que la fusió entre les dues entitats bancàries no pugui ser factible fins que hagin passat 3 anys també per garantir els llocs de treball que es podrien perdre. Creixen les amenaces de Donald Trump a l'estat espanyol després de la negativa de Pedro Sánchez a incrementar la despesa militar fins al 5%. En declaracions després de la cimera de l'OTAN, el líder dels Estats Units ha assegurat que farà pagar Espanya el doble si no accepta arribar a aquest percentatge en defensa. Ho ha dit fent referència a la crisi comercial i a possibles aranzels als productes espanyols. Tot plegat després que hagi acabat la cimera de l'OTAN, que s'ha celebrat a La Haia, als Països Baixos, amb un acord per augmentar la despesa militar dels estats membres. Els 32 països de l'Aliança Atlàntica, a excepció d'Espanya, han aprovat destinar el 5% del seu producte interior brut en defensa d'aquí al 2035 i presentar plans anuals que vagin en aquesta línia. Davant de l'amenaça de Trump, la Comissió Europea diu que està completa i profundament compromesa amb les negociacions comercials amb els Estats Units i amb una solució que sigui mútuament beneficiosa davant dels aranzels que està aplicant l'administració de Donald Trump. I, de fet, els líders de la Unió Europea es reuneixen avui mateix, aquest dijous, a Brussel·les, en una cimera marcada per la inestabilitat al pròxim Orient. Després de dies de bombardejos entre Israel i l'Iran, amb la intervenció dels Estats Units, que han acabat amb un alto al foc, celebrat com una victòria tant per Tel Aviv com per Teheran, els 27 buscaran reiterar el rebuig de la Unió al programa nuclear del règim dels ayatolàs i demanaran tornar a seure a la taula de negociació per posar fi a un conflicte que els socis europeus creuen que només es pot resoldre amb diplomàcia. Més enllà de l'Iran, els líders de la Unió també tenen dins de l'agenda el 18è paquet de sancions contra Rússia o la revisió de l'acord d'associació amb Israel, entre d'altres. I avui també és dia de votació, en aquest cas al Tribunal Constitucional, on sabeu que des de dilluns hi ha unes trobades per decidir sobre la constitucionalitat de la llei de l'amnistia. I a l'espera de la votació que s'ha de fer, com dèiem avui mateix, la majoria del Tribunal es decanta a favor de la constitucionalitat de la llei. La majoria dels magistrats s'han pronunciat aquest dimecres a favor de fer-ho. Un cop acabada aquesta deliberació, a la votació sobre la legalitat de la norma es farà en el ple d'avui, previsiblement cap a les 11 del migdia, tal com ha apuntat fons de l'alt tribunal, s'introduiran diversos canvis a l'argumentari de la ponència elaborada per la vicepresidenta de l'òrgan per tal d'enriquir-la, però sense modificar els elements centrals de la seva argumentació. I encara en clau catalana us expliquem també que a prop de 1.800 persones s'han interessat pels préstecs del govern que financien l'entrada del primer habitatge. La línia d'ajuts cobra la porta a joves de fins a 35 anys a demanar diners a l'Institut de Crèdit Financer per finançar el 20% inicial del pis fins a un màxim de 50.000 euros. Estarà disponible disponible a partir del 30 de juny. Durant aquest acte del 40è aniversari de l'Institut Català de Finances s'ha explicat que ha de ser una eina imprescindible per fer possible les polítiques públiques del país. I seguim avançant en qüestions de ciutat. Us parlem ara que l'Ajuntament vol comprar dues furgonetes policials per reduir l'incivisme nocturn. La idea és que comencin a patrullar a partir de la primavera de 2026 per reduir les molèsties generades pels clients de bars, restaurants o locals d'oci nocturn. Seran presents als llocs més actius o que generen més problemàtiques, com són el centre o les avingudes Concòrdia i Barberà. Pere Gallifa, què més han explicat?
El tinent d'alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández, ha detallat que la licitació per comprar les dues furgonetes sortirà aquest any i que també és previst crear una nova unitat de la policia municipal dedicada només a vetllar pel descans nocturn. A més, seran uns vehicles molt polivalents aquestes furgonetes amb capacitat per fer controls d'alcoholèmia i també de drogues.
De cara a l'any vinent, també així ho hem acordat amb els veïns, no hi haurà aquests agents cívics que vam acordar, sinó que hi haurà, s'incorporaran dos furgonetes a la policia municipal, una nova unitat que serà l'encarregada de vetllar per l'espai públic, pel tema de l'incivisme.
Hernández ha explicat que el reforç policial substituirà la presència d'agents nocturns que va demanar l'Associació de Veïns del Centre Mercat amb una moció al ple municipal i que es va anunciar el desembre passat. Diu que la recerca de candidats ha quedat deserta.
El que ha passat que és que una vegada que hem buscat els perfils i els candidats, doncs ha quedat pràcticament vacant. S'han presentat molt pocs candidats, alguns que es presentaven no complien els perfils, i veient també que en altres municipis sí que li funciona molt el tema dels agents diurns, però amb els nocturns el que fa falta és més presència policial, doncs vam pactar amb els veïns que faríem això, faríem més presència policial.
L'anunci s'ha fet en la presentació de la campanya per prevenir el soroll durant les nits d'estiu. Consisteix en la sensibilització dels clients de bars, restaurants i locals d'oci nocturn per garantir el descans del veïnat. Hi haurà adhesius a les portes dels establiments, a les taules, ventalls i fulletons amb el lema "Gaudeix del terraceo sense fer massa jaleo". També s'han fet controls sonomètrics i inspeccions als locals per comprovar que compleixen les seves obligacions. Alhora s'ha informat sobre la normativa vigent en matèria de soroll, horaris i responsabilitat dels establiments.
I seguim en clau municipal perquè el Parc d'Odessa patirà una transformació al llarg dels pròxims anys. L'Ajuntament vol renovar el Parc de Can Llong per reconvertir-lo en un gran pulmó verd per al barri amb zones d'esport i de lleure pensades per totes les edats. La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el projecte de remodelació amb una inversió de poc menys de 2 milions d'euros que, segons explica l'Ajuntament, vol donar resposta a una demanda del veïnat i sobretot de les famílies de les escoles Virolet i Masboadella, que estan situades just davant del parc. Entre les actuacions que s'hi faran, es vol donar molt protagonisme als espais verds amb la plantació d'arbres per oferir noves zones d'ombres. En parla el portaveu del govern, Eloi Cortés.
I sobretot doncs, millorar tot el que és l'àmbit del verd, com us deia, plantant 50 arbres nous repartits per tot el parc i després doncs, també renovar el sistema de rec doncs, per millorar-ne l'eficiència no? En la línia de l'estalvi d'aigua que venim treballant en els darrers anys.
A més, també s'ampliarà la zona de jocs infantils, es crearà una nova pista de bàsquet, es renovaran les pistes de petanca i s'instal·larà una zona de rocòdrom.
Hem fet, per exemple, passar el treballer, que es creen diferents zones separades en funció dels trams d'edat. També es millorarà el que és la zona de jocs infantils inclusius que hi existeix en l'espai i també es millorarà doncs, la presència d'ombres amb tendals i l'aprofitament d'aquest arbrat.
El pressupost dels treballs és de poc més de 2 milions d'euros i s'espera que les obres no comencin fins al 2026.
El dia es lleva. El Notícies Matí de Ràdio Sabadell.
Sabadell torna a sortir entre les millors notes de la selectivitat. Hi ha tres alumnes catalanes que han aconseguit treure un 9,9 en els exàmens d'accés a la universitat. I una d'aquestes estudiants és la Raquel Jiménez Fernández, veïna de Vacarisses i alumna de l'Escola La Vall, ubicada a la carretera de Bellaterra, al terme municipal de Sabadell. Jiménez, que comparteix aquest honor amb dues estudiants més, una alumna de Vilanova del Vallès i un estudiant del Col·legi Canigó de Barcelona. La vallesana ha explicat que aquesta nota li servirà per estudiar comunicació audiovisual a la Pompeu Fabra. De fet, el 95% dels alumnes que van fer la selectivitat ha aprovat, segons els resultats inicials corresponents a la fase d'accés. La nota mitjana de la selectivitat a la fase d'accés ha estat d'un 6,4 sobre 10 i la mitjana d'accés a la universitat de 7,18, unes notes que enguany són les més baixes des del 2017, quan la mitjana va ser d'un 6,43. Repassem d'altres qüestions. La Junta de Portaveus ha aprovat aquest dimecres 3 mocions. La primera ha girat al voltant dels drets de la gent gran i amb la voluntat de promoure una llei de persones grans, un redactat a proposta d'Esquerra Republicana i que s'ha aprovat per unanimitat. I a proposta de Sabadell en Comú Podem s'ha aprovat una moció en el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI que se celebra demà divendres. Ha tirat endavant només amb el vot en contra de Vox. I finalment la Junta de Portaveus ha votat a favor, a excepció de Vox i el Partit Popular, que s'ha abstingut d'una moció per demanar que s'acabin els crims de guerra contra els infants palestins i ucraïnesos. Més temes. Un home de 72 anys, veí de Vacarisses, ha mort aquest dimecres en un accident a la C-58. L'home ha perdut la vida quan, per causes que es desconeixen, ha perdut el control del vehicle a l'alçada de Vacarisses. Amb aquesta víctima ja són 67 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest any. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que va intentar atacar diverses persones a l'estació de Sabadell Sud amb un ganivet. Els fets van tenir lloc dimarts a la nit, moment que l'home va entrar a l'estació amb un ganivet i va amenaçar tothom, inclosos els vigilants de seguretat i els Mossos, quan van arribar al lloc dels fets. Després d'algunes persecucions, els agents van poder treure-li el ganivet i el van poder manillar, després d'utilitzar gas pebre. Sanitaris del sistema d'emergències mèdiques van fer una primera assistència quan ja estava detingut. Finalment, l'home va acabar morint a l'Hospital de Sabadell per causes que encara es desconeixen. I Protecció Civil ha tancat l'alerta del pla d'emergències per calor intensa, tot plegat després d'un episodi durant el qual s'han assolit temperatures de gairebé 41 graus. Dues comarques, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, on hi ha Sabadell, s'han vist afectades 3 dies consecutius, cosa que va motivar l'activació de l'alerta del Procicat. La temperatura més alta s'ha registrat a Cabanes, a l'Alt Empordà, amb 40,9 graus, mentre que al Prat de Llobregat s'han assolit els 38, a Viladecans els 36 o a Cabrils, al Maresme, els 39. Protecció Civil ha pres la decisió un cop el Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per acabat aquest episodi, que va començar el 17 de juny amb els primers avisos de superació del llindar de temperatura màxima extrema a diferents punts del país. I acabem parlant de l'Audiència de Barcelona, que ha condemnat la multinacional tèxtil Vallesana Mango a pagar més de 750.000 euros per haver vulnerat la propietat intel·lectual. L'empresa vallesana ha fet servir sense autorització 5 obres d'art físiques dels reconeguts pintors Miró, Tàpies i Miquel Barceló i les ha transformat en NFT per a plataformes digitals. Els magistrats creuen que, tot i que l'empresa tenia la propietat física de les obres d'art, això no li atorga legitimitat per reproduir, transformar i comunicar públicament les obres sense consentiment dels titulars dels drets, per la qual cosa condemna a cessar la seva conducta i a indemnitzar els danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets. Va, Toni, marxem de festa major. Aire fresc em ve a la cara, ve que bufa de llevant. Festa Major, que es trasllada aquest cap de setmana a la Serra d'en Camaró. El programa d'actes inclou una vintena de propostes de divendres a diumenge que han estat disponibles gràcies a la col·laboració d'una quarantena de comerços i de famílies del barri. El despertar de Festa Major serà una batucada amb xaranga el divendres a 8:45, que donarà pas a una botifarrada popular. Un àpat que dissabte repetirà en format de frankfurtada. Antonio Alias és el president de l'entitat veïnal.
Volem que vingui tothom. Ojalà ens quedessin sense, no? Però sempre fem unes quantitats mínimes perquè després sabria de greu de llançar el producte. I estarem entre 285 i 350 persones.
Divendres acabarà amb el pregó a càrrec de l'Associació de Veïns i punxadiscos. Al matí i la tarda de dissabte estarà dedicada a la canalla, amb una festa de l'escuma i aigua al migdia i jocs infantils amb pallassos al vespre. També hi haurà batucada i orquestra fins la matinada. Diumenge arribaran els gegants a les 11 i es farà un emotiu homenatge a la persona més gran del barri.
Te sents bé, perquè te sents rodejat de gent que ha viscut durant tota la seva vida en el barri i ha vist com hem anat evolucionant. I, a més, l'agraïment que després et fan és molt bonic, molt, molt entranyador.
La festa acabarà amb un quinto solidari, rom cremat, un sorteig de regals aportats pels comerços del barri i pirotècnia amb els sentinelles d'Arquemis. Un quart i mig de 9 del matí. Anem als esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Ferran Costa serà presentat aquest migdia com a nou entrenador del Centre d'Esports. A la una, en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, serà la compareixença del de Castelldefels. El tècnic aterra la nova Creu Alta, havent tastat fins i tot el futbol professional amb l'Andorra, malgrat tenir tot just 30 anys. Ja ha compartit projecte amb qui el presentarà avui, el director esportiu Lucas Viale. També amb bona part del seu cos tècnic i amb jugadors com el capità Sergio Cortés. Mentrestant, continua la pluja de comiats dels integrants de la plantilla de l'ascens del Centre d'Esports. L'últim adeu ha estat el d'Alfredo Pedra. Caza. Era un secret a veus i, de fet, encara no s'ha confirmat el seu nou destí, però com va avançar Ràdio Sabadell fa 3 setmanes, el central acabarà a la Lliga del Vietnam. A més, comença a dibuixar-se la pròxima pretemporada del conjunt de Ferran Costa. A banda del Sabadell Atlètic Balears, del 9 d'agost a la Nova Creu Alta, anunciat pel conjunt palmasà, Ràdio Sabadell ha conegut que els arlequinats tenen previst jugar un amistós contra l'Olot i un davant de l'Atlético de Madrid B. Aquest últim seria Sabadell i suposaria el retorn de Javi Morcillo a la Nova Creu Alta, tot just un parell de mesos després del traspàs del migcampista al filial Matalasser. I d'altra banda, encara en clau centre d'esport Sabadell, Marc Abastany dirigirà el filial del Sabadell a la Lliga Elite. El tècnic castellarenc a Terra Olímpia procedent de l'Atlètic Sant Just. Allà el nou entrenador arlequinat ha pujat l'equip a Elite i ha fregat el segon ascens a tercera. Ve de perdre justament fa uns dies la promoció contra el Can Vidalet. Abans que Abastany havia estat a les banquetes de l'Espanyol Femení i de l'Igualada. I també va ser assistent a Olot, a Badalona i a l'Atlético Kolkata, el de l'Índia, a més de dirigir la metodologia de l'escola de futbol femení Manu Lanzarote. El centre d'esport Sabadell va fer oficial ahir al vespre la seva contractació. Cabestany arriba per suplir un Conrad García que a l'espera de confirmació farà el mateix camí, però a la inversa. Irene López Brustenga xiularà primera federació femenina la pròxima temporada. L'àrbitre del Col·legi de Sabadell recupera així la categoria perduda l'any passat. Les proves van ser al maig, a Madrid, i la rubinenca va acabar tercera. Pujaven només dues, amb la qual cosa era la primera reserva, i fins aquesta setmana no ha sabut que finalment té plaça al segon nivell del futbol femení. L'anunci, a més, ha estat el dia del primer aniversari del seu descens. López assegura que aquest ascens li ha fet més il·lusió que no pas el del 2022.
Després de fer-me la idea de Madrid, de, bueno, aquest any potser no ho és perquè no han sortit les coses com esperava, no passa res, va tornar una mica tot de dir, bueno, uf, quina ràbia si em quedo fora per una plaça, no? I per l'altra banda està, bueno, qualsevol cosa que passi estic jo la primera allà per saltar. I aquest matí he rebut la notícia, m'han trucat, fa un any va ser el pitjor dia de la meva carrera esportiva i avui jo crec que fins i tot l'ascens m'ha fet il·lusió, més il·lusió que la primera vegada que vaig pujar, perquè és tornar-te a recomposar i dir vaig a per totes una altra vegada i jo crec que això costa molt més que quan fas una cosa per primera vegada.
El retorn a Primera Federació li arriba quan és a punt de complir 25 anys. Ara la Lliga F, màxima categoria del futbol femení, torna a estar només un graó. Entre el 2022 i el 2024, la Vallesana ja va xiular 18 enfrontaments d'aquesta segona categoria. I en handbol, Pol Ibáñez és l'escollit per substituir Carol Carmona com a entrenador de l'OAR Gràcia femení. El nou inquilí, la banqueta verd-i-blanca, va ser presentat ahir al vespre de forma oficial. Ibáñez, han passat a clubs com el Molins o el Creu Alta Sabadell handbol, ha dirigit en els últims mesos el tercer sènior masculí de l'OAR. Ara és conscient que tindrà el repte majúscul de mantenir un nivell alt amb el primer equip femení.
Replantejar-nos el projecte, doncs, no diré a curt termini, però sí a mitjà curt, que és una mica entendre el grup que ens ha quedat, reforçar-lo amb jugadores de perfil jove, que és el que hem estat parlant amb el Xavi, d'incorporar gent que no pugui estar només aquí un any i marxar, sinó que pugui estar aquí un parell o tres, que es cregui el club, que es cregui el projecte, que es cregui l'equip, perquè d'aquí un parell o tres anys podem tornar a aspirar doncs, a estar doncs, al nivell que s'ha arrossat amb la Carola aquest últim any.
Ibáñez s'haurà de sobreposar les nombroses baixes que s'han produït a la plantilla. L'equip masculí, en canvi, hi haurà menys canvis en el vestidor, que tornarà a comandar Pere Iats. El tècnic confia que es podrà millorar el 8è lloc assolit en guany a Primera Nacional.
Un dels objectius que ens plantegem aquest any és tornar a ser aquell equip que queda viu fins a final de temporada amb condicions d'aspirar a la part de dalt, no? Però sí que sense perdre el nord, perquè crec que també ha sigut un factor que ens ha desencadenat no sentir-nos còmodes a l'hora de competir la temporada passada.
És la quarta campanya de Iats com a tècnic de l'equip, la tercera començant des del principi de la temporada.
Notícies Matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, a Ràdio Sabadell.
6 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. En cultura, la soprano sabadellenca Mirna Lacambra ha rebut un emotiu homenatge aquest dimecres al vespre al Teatre Principal. Gent de la cultura, persones a títol individual i polítics de la ciutat no s'han volgut perdre aquest acte d'agraïment cap a la sabadellenca que ha portat l'òpera de la ciutat al món. Mirna Lacambra, que actualment té 92 anys, va ser una de les sopranos més conegudes arreu del país, després de llicenciar-se al Liceu fent concerts arreu del món. Tot i aquesta projecció internacional, Lacambra es va adonar que a Sabadell li faltava alguna cosa, li faltava òpera. Així va ser com l'any 1982 va crear l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i, posteriorment, al cap d'uns anys, l'Orquestra Simfònica del Vallès, Per no haver de dependre d'aquestes d'orquestres exteriors, la Cambra, no contenta només amb això, va fundar també l'Escola d'Òpera de Sabadell, un espai per formar joves d'artistes, d'on han sortit noms com ara Ramon Jané, el mediàtic artista. Precisament, Jané ha volgut agrair a la Cambra la seva implicació en la seva carrera professional en l'acte d'aquest dimecres.
Jo tinc la sort de tenir la meva mare, que és la mare que em va parir, que és la meva mare, però tinc la sort de tenir dues altres mares, que són les meves mares operístiques. La primera és Victoria de Los Ángeles, que és la persona que amb 18 anys em va ficar en aquest món. I la segona és la Mirna, que va ser l'any 1996, que era la primera edició de l'Escola d'Òpera de Sabadell.
Qui també ha participat en l'acte ha estat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, que ha tingut paraules d'agraïment cap a la cantant.
I avui podem dir, doncs, amb molt d'orgull, que la ciutat de Sabadell té aquesta capitalitat amb la cultura i som referent en òpera, perquè ho som i ho diem amb molt d'orgull, gràcies a la Mirna Lacambra.
La Cambra no ha volgut fer cap declaració, s'ha mostrat molt emocionada durant l'acte, sobretot durant les interpretacions que han fet artistes de peces com ara La Traviata. I canviem de registre i anem al Fresc Festival. Després d'haver arrencat amb les entrades exaurides amb l'espectacle Una ciutat brillant, el Fresc torna a penjar avui el cartell de No queden entrades. Serà, en aquest cas, amb la música i la veu de Judith Nederman.
L'alegria de vivir, vive en el canto, vive en el baile, vive en tu llanto.
La cantautora marasmenca hi portarà un espectacle amb el guitarrista Pau Figueres en el marc de la celebració dels 10 anys de trajectòria de l'escenari. Un aniversari que ha materialitzat amb un disc íntim que també ha creat en Figueres i que, segons ha explicat la mateixa autora als Fils de Ciutat de Ràdio Sabadell, en una entrevista que podreu sentir íntegra a partir de les 12 del migdia, és fruit d'una trajectòria musical molt positiva. Per això ha volgut materialitzar-ho en un disc senzill però apassionat.
Mira, és que tinc com ganes de fer-ho més íntim i no per això menys espectacular, perquè realment el Pau Figueres és un guitarrista excepcional i a més està en un moment, està com florit.
Un espectacle que portarà aquest vespre al Fresc Festival, un escenari que està convençuda que és magnífic per portar la seva proposta conjunta amb Pau Figueres. De fet, assegura que Sabadell és una ciutat que sempre l'ha tractada molt bé.
Quan la Catalina, la meva manager, em va dir que estaven, parlant amb els del Fresc, per veure com es podia fer i tal, vaig pensar, oh, seria molt, molt, molt bonic en aquell jardí, aquell amfiteatre. A més que Sabadell sempre m'ha tractat molt bé, vull dir, sempre ve molta gent, sempre connectem molt bé, vull dir que és una ciutat que hi connecto especialment.
El concert de Judith Nederman i Pau Figueres és aquest vespre a les 9. Demà serà el torn de nou del teatre al Fresc Festival, en aquest cas de la mà dels Ossos de l'Irlandès. I atenció, perquè avui també teniu més música a Sabadell. A les 8, l'Orquestra d'Acordions de Sabadell oferirà el Perfum de la Terra, un concert en què la música, la natura i la paraula es fonen per convidar el públic a un viatge sensorial. Forma part del 25è Festival Internacional de Música de Sabadell i a partir de les 12 als Fils de Ciutat també en tindreu més detalls.
Ràdio Sabadell.
Vols formar part de la comunitat de WhatsApp de Ràdio Sabadell?
La manera més ràpida i fàcil d'estar al dia de tota l'actualitat de la teva ciutat.
Informa't de tot el que passa a Sabadell des del teu mòbil o tauleta.
Només has de buscar el nostre QR a radiosabadell.fm o a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja tal i ja ho tens.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell és gratuït i no cal donar les teves dades ni inscriure't al lloc.
Més fàcil i impossible.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, la manera més senzilla de seguir l'actualitat de Sabadell.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
La teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis.
Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Juntament amb la temporada d'òpera Sabadell,
parlem d'òpera, Ràdio Sabadell 94.6 segueix amb la seva particular temporada.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Amb tots vosaltres, parlem d'òpera.
Una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, cada dijous a les 8 del vespre. Notícies Matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, a Ràdio Sabadell.
Són 9:15.
Notícies Matí, amb Mireia Sanz.
Banc Sabadell entoma amb optimisme la nova etapa que s'ha posat en marxa després de les condicions que el govern espanyol, a través del Consell de Ministres, va portar a l'OPA del BBVA sobre l'entitat financera local, establint una carència de 3 anys. El seu conseller delegat, César González Bueno, apunta que el gegant financer basc podria fer un pas enrere. I en aquest sentit, el BES s'ha explicat que està treballant en un pla estratègic que es donarà a conèixer el 24 de juliol i cobrirà les perspectives de futur.
En ese momento, con alta probabilidad, sabremos ya si es un plan estratégico con TSB o sin TSB, y por eso tenemos que esperar a ese momento. Lo juntaremos con el anuncio de resultados, lo cual le dará todavía más proximidad y coherencia a ese plan estratégico porque reflejará ya tendencias.
En tot aquest context, el BBVA no descarta cap opció en el nou escenari, fins i tot retirar l'oferta. És un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dijous 26 de juny que compartim amb el Toni González al control tècnic.
Titulars.
L'Ajuntament de Sabadell posa en marxa una campanya per reduir l'incivisme nocturn, una iniciativa que inclou la compra de dues furgonetes policials que han de començar a patrullar l'any que ve i han d'ajudar a reduir les molèsties derivades del soroll que generen els clients de bars, restaurants o locals d'oci nocturn. Un dijous en què també us explicarem que la transformació de la que l'administració local ha previst pel Parc d'Odesa. L'objectiu és convertir-lo en un gran pulmó verd amb zones d'esport i de lleure, tot plegat fruit d'una inversió de 2 milions d'euros i amb la previsió que les obres puguin començar l'any vinent. Un dia que també us explicarem que un estudiant de l'Institut La Vall de Sabadell ha tingut la millor nota de selectivitat de Catalunya. Ha estat la Raquel Jiménez Fernández, veïna de Vacarisses, i que ha tingut un 9,9 a l'examen. Dijous, carregat de cultura d'una banda per repassar l'homenatge que Sabadell li ha fet aquest dimecres al vespre a la soprano Mirna Lacambra i de l'altra per escoltar Judith Nederman, que avui farà el segon espectacle del Fresh Festival amb les entrades exaurides. I en esports, el Sabadell presenta aquest migdia Ferran Costa com a nou entrenador arlequinat. El nou inquilí a la banqueta es trobarà amb vells coneguts al centre d'esports, com ara el director esportiu Lucas Viale, o amb jugadors com el capità Sergio Cortés. La presentació serà a la una i es podrà seguir en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Notícies Matí. Els serveis.
Encetem la plana de serveis a aquesta hora fixant-nos en la previsió meteorològica que ens aporta el Lluís Mi Pérez en un dijous en què les temperatures haurien d'anar una mica a la baixa, que és el que ens espera per les pròximes hores. Lluís Mi, bon dia.
Bon dia, un temps que ha de ser bàsicament tranquil i sense pluges aquest dijous, també amb una caiguda de la temperatura, però que encara ens portarà valors molt elevats. De fet, aquesta tarda tornarem a estar fregant els 35 graus a l'Empordà, també al Pla de Lleida, al Pla de Bages, i sí que aquest matí està sent una mica més agradable que ahir en algunes comarques interiors, s'ha dormit millor. A les comarques de Lleida, bàsicament també les del Pirineu. En canvi, déu-n'hi-do la tramuntana molt càlida que arriba cap a l'Empordà i l'ambient xafogós que tenim a tota la costa. Temps sense pluges, alguns núvols dispersos, sobretot al Prepirineu aquesta tarda. Us seguirem a la xarxa.
I pel que fa a la situació del transport públic, atenció als que hagueu d'agafar un tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, perquè hi ha retards importants per una incidència en la senyalització al Camp de Tarragona. Alguns trens, de fet, han sortit gairebé amb 2 hores de retard. I pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, matí d'intensitat de trànsit a la C58 a l'alçada de Sabadell, però sense aturades, unes aturades que sí que es produeixen ja a l'accés a la ciutat de Barcelona pel nus de la Trinitat, on hi ha retencions tant d'entrada com de sortida de la capital catalana en sentit Barcelona, especialment a la zona de Cerdanyola i fins a arribar al nus de la Trinitat. En un matí en què la ronda de dalt de nou torna a estar pràcticament impracticable en sentit Llobregat fins a la zona del Parc de Sarrià, pràcticament amb retencions importants, amb bosses d'aturades destacades en sentit Llobregat, també algunes incidències en sentit Besòs. Pel que fa a la ronda litoral, també complicacions en sentit Llobregat en tot el primer tram, des del nus de la Trinitat i fins a arribar a la zona del Parc de la Ciutadella, i incidències també en el primer tram, en aquest cas en sentit Llobregat, és a dir, des de la zona de l'Hospitalet i fins a arribar pràcticament a la zona del Port de Barcelona. A banda d'això, doncs, més complicacions a les carreteres catalanes de sortida de la capital catalana, a la Pota Nord amb retencions a la 2 i també a la B23, i pel que fa a l'autopista AP7, no hi ha trams d'aturades, però sí intensitat de trànsit en sentit Girona, a la zona de Cerdanyola del Vallès, i en sentit Tarragona, a la zona de Polinyà i també de Barberà del Vallès. I comencem el repàs a les qüestions destacades del dia quan passen pràcticament 5 minuts del punt de 8:45 del matí. Creix l'optimisme a Banc Sabadell sobre la possibilitat que l'OPA del BBVA sobre el Banc Vallèsà finalment quedi en un no-res. Després de les condicions imposades des del govern espanyol, la direcció del Sabadell augura un canvi de rumb en les negociacions. Així s'hi referia el conseller delegat del BSA, César González Bueno.
Y me parece que ha habido un cambio de registro en la forma en la que se responde a esta pregunta, lo cual indica no que yo pueda anticipar cuál es la decisión, que solo les corresponde a ellos, pero sí un cambio en las probabilidades. Y lo leo también en las opiniones de analistas y de expertos de mercado, incluso las opiniones suyas, que todas mezcladas, pues parece que la opinión generalizada es que las probabilidades se han reducido algo, por lo menos.
Tot plegat després que veus dins de la direcció del BBVA no hagin descartat retirar l'OPA. El responsable del BBVA Espanya, Peyo Belaustegui-Goitia, ha afirmat que davant de les condicions imposades pel govern espanyol no descarten cap opció, inclosa la de finalment retirar l'oferta de l'OPA.
Dentro del análisis es fundamentalmente el análisis de esta condición adicional de distintas alternativas.
Per la seva banda, l'Associació d'Accionistes Minoritaris de Banc Sabadell creu que les condicions que ha posat el govern espanyol a l'OPA del BBVA fan que l'oferta sigui inviable i per aquest motiu veuen altes probabilitats que el Banc Basc la retiri. Així doncs, veurem en les pròximes setmanes què acaba passant amb l'OPA de Banc Sabadell i quins moviments fan els dos bancs per aconseguir els seus objectius. Anem a altres qüestions en format més breu. Creixen les amenaces de Donald Trump a l'estat espanyol després de la negativa de Pedro Sánchez a incrementar la despesa militar fins al 5%. En declaracions després de la cimera de l'OTAN, els líders dels Estats Units ha assegurat que farà pagar a Espanya el doble si no accepta arribar al percentatge en defensa. Ho ha dit fent referència a la crisi comercial i a possibles aranzels als productes espanyols. D'altra banda, davant d'aquesta amenaça, la Comissió Europea assegura que està completa i profundament compromesa amb les negociacions amb els Estats Units i amb una solució que sigui mutualment beneficiosa davant dels aranzels del president dels Estats Units. I, per cert, avui també en clau europea hi ha reunió a Brussel·les en una cimera que està marcada per la inestabilitat al Pròxim Orient. Els líders dels 27 buscaran reiterar el rebuig de la Unió al programa nuclear del règim dels ayatolàs i demanaran que se torni a seure a la taula de negociació per posar solució a aquest conflicte. I, d'altra banda, poc més de 1.800 persones s'han interessat pels préstecs del govern que financia l'entrada del primer habitatge. La línia d'ajuts cobra la porta a joves de fins a 35 anys per demanar diners a l'Institut de Crèdit Financer per finançar el 20% inicial del pis. Fins a un màxim de 50.000 euros estarà disponible a partir del 30 de juny. I un jutge de Barcelona ha sentenciat que 3.572 repartidors de l'empresa Glovo entre el 2015 i el 2018 eren falsos autònoms, segons ha avançat la sèrie ha confirmat la plataforma de Riders. Glovo ja ha rebut sentències similars anteriorment, però aquesta és la que afecta més persones, segons ha subratllat el mateix col·lectiu. El jutge dona així la raó a la denúncia interposada per la Inspecció de Treball després d'una inspecció a la companyia del 2019 que va detectar irregularitats. De Glovo defensava que la relació era mercantil i amb aquest argument va impugnar les actes d'inspecció de treball. I us expliquem també que 3.000 multimilionaris d'arreu del planeta acumulen 6,6 bilions de dòlars, és a dir, el 14,6% del PIB mundial. Ho diu un informe d'Oxfam Intermont. La investigació afegeix que la riquesa de l'1% més ric s'ha incrementat en més de 33,9 bilions de dòlars en termes reals des del 2015. L'ONG calcula que amb aquestes xifres podria posar fi a la pobresa anual 22 vegades si es considera el llindar de pobresa més alt establert pel Banc Mundial, que és de 8,3 dòlars al dia. I avui també haurem d'estar pendents del que pugui decidir el Tribunal Constitucional a l'entorn de la llei de l'amnistia. Es preveu que a partir de les 11 es confirmi, es faci la votació per decidir si és o no constitucional, tot i que tot apunta que la majoria dels magistrats del Constitucional acabarà optant per dir que la llei d'amnistia és constitucional. Més temes quan falten 5 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 9 del matí. L'Ajuntament de Sabadell vol comprar dues furgonetes policials per reduir l'incivisme nocturn. La idea és que comencin a patrullar a partir de la primavera de 2026 per reduir les molèsties generades pels clients de bars, restaurants o locals d'oci nocturn. Estaran presents als llocs més actius o que generen més problemàtiques, com per exemple el centre o les avingudes Concòrdia i Barberà. Pere Gallifa, què més han explicat?
El tinent d'alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández, ha detallat que la licitació per comprar les dues furgonetes sortirà aquest any i que també és previst crear una nova unitat de la policia municipal dedicada només a vetllar pel descans nocturn. A més, seran uns vehicles molt polivalents aquestes furgonetes amb capacitat per fer controls d'alcoholèmia i també de drogues.
De cara a l'any vinent, també així ho hem acordat amb els veïns, no hi haurà aquests agents cívics que vam acordar, sinó que hi haurà, s'incorporaran dos furgonetes a la policia municipal, en una nova unitat que serà l'encarregada de vetllar per l'espai públic, pel tema de l'incivisme.
Hernández ha explicat que el reforç policial substituirà la presència d'agents nocturns que va demanar l'Associació de Veïns del Centre Mercat amb una moció al ple municipal i que es va anunciar el desembre passat. Diu que la recerca de candidats ha quedat deserta.
El que ha passat que és que una vegada que hem buscat els perfils i els candidats, doncs ha quedat pràcticament vacant. S'han presentat molt pocs candidats, alguns que presentaven no complien els perfils, i veient també que en altres municipis sí que li funciona molt el tema dels agents diurns, però amb els nocturns el que fa falta és més presència policial, doncs vam pactar amb els veïns que faríem això, faríem més presència policial.
L'anunci s'ha fet en la presentació de la campanya per prevenir el soroll durant les nits d'estiu. Consisteix en la sensibilització dels clients de bars, restaurants i locals d'oci nocturn per garantir el descans del veïnat. Hi haurà adhesius a les portes dels establiments, a les taules, ventalls i fulletons amb el lema "Gaudeix del terraceo sense fer massa jaleo". També s'han fet controls sonomètrics i inspeccions als locals per comprovar que compleixen les seves obligacions. Alhora s'ha informat sobre la normativa vigent en matèria de soroll, horaris i responsabilitat dels establiments.
I no deixem la crònica municipal per explicar-vos que el Parc d'Odessa patirà una transformació al llarg dels pròxims anys. L'Ajuntament vol renovar el parc de Can Llong per reconvertir-lo en un gran pulmó verd pel barri, amb zones d'esport i de lleure per totes les edats. La Junta de Govern local ha aprovat inicialment el projecte de remodelació amb una inversió de poc menys de 2 milions d'euros que, segons apunta l'Ajuntament, volen donar resposta a una demanda del veïnat i especialment de les famílies de les escoles Virolet i Mas Boadella, que estan just al costat del parc. Entre les actuacions que s'hi faran, es vol donar protagonisme als espais verds amb la plantació d'arbres per oferir noves zones d'ombres. En parla el portaveu del govern, Eloi Cortés.
I sobretot doncs, millorar tot el que és l'àmbit del verd, com us deia, plantant 50 arbres nous repartits per tot el parc i després doncs, també renovar el sistema de rec doncs, per millorar-ne l'eficiència no? En la línia de l'estalvi d'aigua que venim treballant en els darrers anys.
A més, també s'ampliarà la zona de jocs infantils, es crearà una nova pista de bàsquet, es renovaran les pistes de petanca i s'instal·larà una zona de rocòdrom.
Hem fet, per exemple, a passar el treballer, que es creen diferents zones separades en funció dels trams d'edat. També es millorarà el que és la zona de jocs infantils inclusius que ja existeix a l'espai i també es millorarà doncs, la presència d'ombres amb tendals i l'aprofitament d'aquest arbre.
El pressupost dels treballs és de poc més de 2 milions d'euros i s'espera que les obres no comencin fins al 2026.
Notícies matí.
Thank you. Sabadell torna a sortir entre les millors notes de la selectivitat. Hi ha tres alumnes catalans que han aconseguit treure un 9,9% en els exàmens d'accés a la universitat i una d'aquestes estudiants és la Raquel Jiménez Fernández. És veïna de Vacarisses i alumna de l'Escola La Vall, ubicada a la carretera de Bellaterra de Sabadell, i ha explicat que aquesta nota li servirà per estudiar comunicació audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra. Jiménez comparteix aquest honor amb dues estudiants més, una alumna de Vilanova del Vallès i una estudiant del Col·legi Canigó de Barcelona. De fet, el 95% dels alumnes que van fer la selectivitat han aprovat segons els resultats inicials corresponents a la fase d'accés. La nota mitjana de les proves d'accés a la universitat a la fase d'accés ha estat del 6,4/10 i la mitjana d'accés a la universitat de 7,18. Unes notes que enguany són més baixes, des del 2017, quan la mitjana va ser d'un 6,43 punts. Fem un parell de punts en clau de Sabadell i la comarca. Us expliquem que la Junta de Portaveus ha aprovat aquest dimecres tres mocions. La primera ha girat al voltant dels drets de la gent gran i amb la voluntat de promoure una llei de persones grans, un redactat de proposta d'Esquerra que s'ha aprovat per unanimitat. A més, a proposta de Sabadell en Comú Podem, s'ha aprovat una moció en el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que se celebra demà divendres. Ha tirat endavant només amb el vot en contra de Vox. I finalment, la Junta de Portaveus ha votat a favor, a excepció de Vox i el Partit Popular, que s'ha abstingut d'una moció per demanar que s'acabin els crims de guerra contra infants palestins i ucraïnesos. Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que va intentar atacar diverses persones a l'estació de Sabadell Sud amb un ganivet. Els fets van tenir lloc dimarts a la nit, moment en què l'home va entrar a l'estació amb un ganivet i va amenaçar tothom, inclosos els vigilants de seguretat privada i els Mossos, quan van arribar al lloc dels fets. Després d'algunes persecucions, els agents van poder treure-li el ganivet i el van poder manillar després d'utilitzar gas pebre. Sanitaris del sistema d'emergències mèdiques van fer la primera assistència quan ja estava detingut. Finalment, l'home va morir a l'Hospital de Sabadell per causes que encara són desconegudes. I Protecció Civil ha tancat l'alerta del pla d'emergències per calor intensa, tot plegat després d'un episodi durant el qual s'han assolit temperatures de gairebé 41 graus. Dues comarques, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, s'han vist afectades tres dies consecutius, un fet que va motivar l'activació de l'alerta del Procicat. La temperatura més alta s'ha registrat a Cabanes, a l'Alt Empordà, amb 41 graus pràcticament, mentre que al Prat de Llobregat s'han assolit els 38, a Viladecans els 36,2 i a Cabrils, al Maresme, els 35 graus. Protecció Civil ha pres la decisió un cop el Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzat aquest episodi, que va començar el 17 de juny amb els primers avisos de superació del llindar de temperatura màxima extrema a diferents punts del país. Acabem a l'Audiència de Barcelona, que ha condemnat a la multinacional tèxtil vallesana Mango a pagar més de 750.000 euros per haver vulnerat la propietat intel·lectual. En aquest cas, l'empresa vallesana ha fet servir sense autorització 5 obres d'art físiques dels reconeguts pintors Joan Miró, Antoni Tàpies i Miquel Barceló per transformar-les en NFT per a plataformes digitals. Els magistrats creuen que, tot i que l'empresa té la propietat física de les obres d'art, no té legitimitat per reproduir, transformar ni tampoc comunicar públicament les obres sense consentiment dels titulars dels drets. Marxem de festa major a la festa major de la Serra d'en Camaró. Aire fresc em ve a la cara, ven que bufa de llevant, de gregal i tramuntana, a la peina de la sal. El programa inclou una vintena de propostes de divendres a diumenge que han estat possibles gràcies a la col·laboració d'una quarantena de comerços i de moltes famílies del barri. El despertar de festa major serà una batucada amb xaranga el divendres a 8:45, que donarà pas a una botifarrada popular, un àpat que dissabte repetirà amb el format de frankfurtada. Antonio Alias és el president de l'entitat veïnal.
Volem que vingui tothom. Ojalà ens quedessin sense, no? Però sempre fem unes quantitats mínimes perquè després sabria de greu de llançar el producte. I estarem entre 285 i 350 persones.
Divendres acabarà amb el pregó a càrrec de l'Associació de Veïns i Punxadiscos al matí i la tarda de dissabte dedicat a la canalla, amb una festa de l'escuma i aigua al migdia i jocs infantils amb pallassos al vespre. També hi haurà batucada i orquestra fins a la matinada. Diumenge arribaran els gegants a les 11 i es farà un emotiu homenatge a la persona més gran del barri.
Te sents bé perquè te sents rodejat de gent que ha viscut durant tota la seva vida en el barri i ha vist com hem anat evolucionant i, a més, l'agraïment que després et fan és molt bonic, molt, molt entranyador.
La festa acabarà amb un quinto solidari, rom cremat i un sorteig de regals aportats pels comerços del barri i pirotècnia amb els sentinelles d'Arquemis. Anem als esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Ferran Costa serà presentat aquest migdia com a nou entrenador del Centre d'Esports. A la una del migdia, en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, serà la compareixença del de Castelldefels. El tècnic aterra la nova Creu Alta, havent tastat fins i tot el futbol professional amb l'Andorra, malgrat tenir just 30 anys. Ja ha compartit projecte amb qui el presentarà avui, el director esportiu Lucas Viale, també amb bona part del seu cos tècnic i amb jugadors com el capità Sergio Cortés. Mentrestant, continua la pluja de comiats dels integrants de la plantilla de l'ascens del Centre d'Esports. L'última adéu ha estat el d'Alfredo Pedraza. Era un secret a veus i, de fet, encara no s'ha confirmat el seu nou destí. Però, com va avançar Ràdio Sabadell fa 3 setmanes, el central acabarà a la Lliga del Vietnam. A més, comença a dibuixar-se la pròxima pretemporada del conjunt de Ferran Costa. A banda del Sabadell Atlètic Balears, del 9 d'agost a la nova Creu Alta, anunciat pel conjunt palmasà, Ràdio Sabadell ha conegut que els arlequinats tenen previst jugar un amistós contra l'Olot i un altre davant de l'Atlético de Madrid B. Aquest últim seria Sabadell i suposaria el retorn de Javi Morcillo a la nova Creu Alta, tot just un parell de mesos després del traspàs del migcampista al filial matalasser. I d'altra banda, us podem explicar també que Marc Cabestany dirigirà el filial del Sabadell a la Lliga Elite. El tècnic castellarenc aterra Olímpia procedent de l'Atlètic Sant Just. Allà, el nou entrenador arlequinat ha pujat l'equip a Elite i ha fregat un segon ascens a tercera. Ve de perdre justament fa uns dies la promoció contra el canvi d'Elite. Abans, Cabestany havia estat a les banquetes de l'Espanyol Femení de l'Igualada i també va ser assistent a l'Olot i al Badalona i també a l'Atlético Kolkata de l'Índia, a més de dirigir la metodologia de l'escola de futbol femení Manu Lanzarote. El Centre d'Esports va fer oficial ahir al vespre la seva contractació, que Cabestany arriba per suplir un Conrad García, que a l'espera de confirmació farà el mateix camí, però a la inversa. I d'altra banda, us expliquem que Irene López Brustenga xiularà primera federació femenina a la pròxima temporada. L'àrbitre del Col·legi de Sabadell recupera d'aquesta manera la categoria perduda l'any passat. Les proves van ser al maig, a Madrid, i la Rubinenca va acabar tercera. Pujaven només dues, amb la qual cosa era la primera reserva. Fins aquesta setmana no ha sabut que finalment té plaça al segon nivell del futbol femení. L'anunci, a més, ha estat just el dia del primer aniversari del seu descens. López assegura que aquest ascens li ha fet més il·lusió que no pas el del 2002.
Després de fer-me la idea de Madrid de, bueno, aquest any potser no ho és perquè no han sortit les coses com esperava, no passa res, va tornar una mica tot de dir, bueno, uf, quina ràbia si em quedo fora per una plaça, no? I per l'altra banda estava, bueno, qualsevol cosa que passi estic jo la primera allà per saltar. I aquest matí he rebut la notícia, m'han trucat, fa un any va ser el pitjor dia de la meva carrera esportiva i avui jo crec que fins i tot l'ascens m'ha fet il·lusió, més il·lusió que la primera vegada que vaig pujar, perquè és tornar-te a recomposar i dir vaig a per totes una altra vegada i jo crec que això costa molt més que quan fas una cosa per primera vegada.
El retorn a Primera Federació li arriba quan és a punt de complir 25 anys. Ara la Lliga F, la màxima categoria del futbol femení, torna a estar només a un graó. I en handbol, Pol Ibáñez és l'escollit per substituir Carol Carmona com a entrenador de l'OAR Gràcia femení. El nou inquilí, la banqueta verd i blanca, va ser presentat ahir al vespre de forma oficial. Ibáñez, han passat a clubs com el Molins o el Creu Alta Sabadell handbol, ha dirigit en els últims mesos el tercer sènior masculí de l'OAR. Ara és conscient que tindrà el repte majúscul de mantenir un nivell alt per amb el primer equip femení.
Replantejar-nos el projecte, doncs, no diré a curt termini, però sí a mitjà curt, que és una mica entendre el grup que ens ha quedat, reforçar-lo amb jugadores de perfil jove, que és el que hem estat parlant amb el Xavi, d'incorporar gent que no pugui estar només aquí un any i marxar, sinó que pugui estar aquí un parell o tres, que es cregui el club, que es cregui el projecte, que es cregui l'equip, perquè d'aquí un parell o tres anys podem tornar a aspirar, doncs, a estar, doncs, al nivell que s'ha arrossat amb la Carola aquest últim any.
Ibáñez s'haurà de sobreposar les nombroses baixes que s'han produït a la plantilla. L'equip masculí, en canvi, hi haurà menys canvis en un vestidor que tornarà a comandar Pere Iats. El tècnic confia que es podrà millorar el 8è lloc assolit enguany a Primera Nacional. És la quarta campanya de Iats com a tècnic de l'equip, la tercera començant des del principi la temporada.
Notícies matí. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí.
Obrim plana cultural, la soprano sabadellenca Mirna Lacambra ha rebut un emotiu homenatge aquest dimecres al vespre al Teatre Principal. Oh! Gent de la cultura, polítics i persones a títol individual no s'han volgut perdre aquest acte d'agraïment cap a la sabadellenca que ha portat l'òpera de la ciutat al món. Mirna Lacambra, que actualment té 92 anys, va ser una de les sopranos més conegudes arreu del país. Després de llicenciar-se al Liceu, va fer concerts arreu del món. Tot i aquesta projecció internacional, Lacambra es va adonar que a Sabadell li faltava alguna cosa, li faltava òpera. Així va ser com a l'any 1982 va crear l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i, posteriorment, al cap d'uns anys, l'Orquestra Simfònica del Vallès, per no haver de dependre d'orquestres exteriors. Lacambra, no contenta només amb això, va fundar també l'Escola d'Òpera de Sabadell, un espai per formar joves d'artistes, d'on han sortit noms com Ramon Gené, el mediàtic artista, precisament Gené, ha volgut agrair a Lacambra la seva implicació en la seva carrera professional en l'acte d'aquest dimecres.
Jo tinc la sort de tenir la meva mare, que és la mare que em va parir, que és la meva mare, però tinc la sort de tenir dues altres mares, que són les meves mares operístiques. La primera és Victoria de Los Ángeles, que és la persona que amb 18 anys em va ficar en aquest món. I la segona és la Mirna, que va ser l'any 1996, que era la primera edició de l'Escola d'Òpera de Sabadell.
Lacambra, que no ha volgut fer cap declaració, s'ha mostrat molt emocionada durant l'acte, sobretot durant les interpretacions que han fet els artistes de peces com la Traviata. I després d'haver arrencat amb les entrades exaurides amb l'espectacle Una ciutat brillant, el Fresh Festival torna a penjar avui el cartell de No queden entrades. Serà en aquest cas amb la música i la veu de la Judith Nederman. L'alegria de vivir, vive en el canto, vive en el baile, vive en tu llanto. L'alegria de vivir... La cantautora maresmenca hi portarà un espectacle amb el guitarrista Pau Figueres en el marc de la celebració dels 10 anys de trajectòria de l'escenari. Un aniversari que ha materialitzat amb un disc íntim que també ha creat amb Figueres i que, segons ha explicat la mateixa autora, a Ràdio Sabadell és fruit d'una trajectòria musical positiva. Per això ha volgut materialitzar-ho en un disc senzill però apassionat.
Mira, és que tinc com ganes de fer-ho més íntim i no per això menys espectacular, perquè realment el Pau Figueres és un guitarrista excepcional i a més està en un moment, està com florit.
Una proposta que parla dels temes clàssics que preocupen a la cantautora maresmenca, parlant de la pau i fent una oda a la vida en un context geopolític complex.
I sobretot que la música serveixi per tenir un moment de pau i de connectar amb l'amor al final. O sigui, sona molt hippie sempre tot el que dic, però és que realment ho sento així. Vull dir, em sembla molt important connectar amb l'amor, l'alegria i la pau.
Un espectacle que portarà aquest vespre al Fresh Festival, un escenari que està convençuda que és magnífic per portar la seva proposta conjunta amb Pau Figueres. De fet, diu que Sabadell és una ciutat que sempre l'ha tractada molt bé.
Quan la Catalina, la meva manager, em va dir que estaven, bueno, parlant amb els del Fresh, que per veure com es podia fer i tal, vaig pensar, oh, seria molt, molt, molt bonic en aquell jardí, aquell anfiteatre. A més que Sabadell sempre m'ha tractat molt bé. Vull dir, sempre ve molta gent, sempre connectem molt bé. Vull dir que és una ciutat que hi connecto especialment.
El concert de Judith Nederman i Pau Figueres és aquest vespre a les 9. Demà serà el torn de 9 del teatre, en aquest cas de la mà dels Ossos de l'Irlandès. I més música avui, perquè a partir de les 8 l'Orquestra d'Acordions de Sabadell oferirà el Perfum de la Terra, un concert en què la música, la natura i la paraula es fonen per convidar el públic a un viatge sensorial. Aquest concert, el de l'Orquestra d'Acordions i el de la Judith Nederman, us els explicarem en detall a partir de les 12 als Fils de Ciutat. I avui volem quedar-nos, de fet, amb la música de Judith Nederman per arribar fins al punt de les 9 del matí. Hem escollit una altra cançó d'aquest disc que ha compartit amb el Pau Figueres, un tema que es diu El meu poble.
Vinc d'un poble vora el mar que banya els seus amors en una platja sense arena. Vinc d'allà on tothom es somriu, d'allà on tothom sempre diu que el sol cura la pena. Carrer del Carme hi ha en Feliu que per Nadal sempre ens escriu algun poema. Amagats al passeig dels pins, amb mans de tan sols 15 anys, no han tingut temps d'aprendre'n. I sempre torno al mar, allà on puc respirar. I sento que l'assalt m'abra.
I pescadors naveguen junts en una rumba. Vinc d'allà on tothom fa el vermut, d'allà on les palmeres plonen l'enyorada cuba. Quan arriba Sant Joan i el dia es fa més llarg per celebrar la nostra festa, omplim el poble de colors. Cremem el desig, el foc i l'alegria fa la resta. I sempre torno al mar.
Saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
La teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis.
Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Recupera tot allò que t'has perdut o torna a escoltar els teus programes preferits als RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. L'actualitat del dia, protagonistes o continguts exclusius amb la millor música d'autor, la ciència, la cultura, l'esport, l'humor, el que més t'agrada de Ràdio Sabadell, com i quan tu vulguis. Entra a radiosabadell.fm i gaudeix de la teva ràdio d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. La sents. T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Juntament amb la temporada d'Òpera Sabadell, parlem d'òpera a Ràdio Sabadell 94.6, segueix amb la seva particular temporada.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Amb tots vosaltres, parlem d'òpera.
Una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, cada dijous a les 8 del vespre.
Vols formar part de la comunitat de WhatsApp de Ràdio Sabadell?
La manera més ràpida i fàcil d'estar al dia de tota l'actualitat de la teva ciutat.
Informa't de tot el que passa a Sabadell des del teu mòbil o tauleta.
Només has de buscar el nostre QR a radiosabadell.fm o a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja tal i ja ho tens.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell és gratuït i no cal donar les teves dades ni inscriure't al lloc.
Més fàcil i impossible.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, la manera més senzilla de seguir l'actualitat de Sabadell.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Notícies matí. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí. A Ràdio Sabadell. La tertúlia.
Comencem la tertúlia de Ràdio Sabadell aquest dijous. Aquest dijous estrany, ja no sé el dia de la setmana que visc amb això del pont de Sant Joan, que no vaig fer pont, però tot i això, mira què vols fer-hi. Avui a la tertúlia ens acompanya l'Anna Lara, en nom de la Crida. Anna, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia.
L'Antonio Santamaria, periodista. Què tal, Antonio?
Molt bé. I en nom de mi
mateix. En nom de tu mateix.
De cada l'oïdor.
Sí, però vaja, jo t'he de dir que crec que l'Anna també va en nom de si mateixa, a part ja. I l'Èlia, quan se'ns incorpori, que de seguida arriba, també segur que parla en nom d'ella mateixa, compartint ideologia, òbviament, amb el partit que les porta avui a la tertúlia. Escolta, tenim diferents temes d'actualitat. Comencem, si us sembla, per el que li estem donant voltes. Jo diria que és el tema de la temporada. Cada temporada en tenim un. Hem parlat de Covid, hem parlat de sequera, i aquest any estem parlant molt d'aquesta OPA de Banc Sabadell, de BBVA Banc Sabadell. El Consell de Ministres, sabeu que dimarts posava algunes condicions a aquesta OPA, bàsicament una carència de 3 anys per prendre qualsevol mena de determinació fixa, en el sentit doncs, d'acomiadar treballadors o d'unir-se de definitivament les dues marques, i ara estem vivint aquest moment previ a veure què farà el BBVA, no? Que és una mica el moment en el que estem. Ahir, des de Banc Sabadell sortien a fer declaracions i deien que tot plegat situa cap a una situació en què aquesta OPA no tiri endavant i que, per tant, el BBVA acabi fent-se enrere. I, a part, apuntaven doncs, que el dia 24 de juliol han de presentar un pla estratègic obrint les perspectives de futur de l'entitat financera local, que no ho han dit, però jo aprofito per apuntar-ho. Entenc que serà Sabadell, perquè han dit que ho farien coincidint amb la presentació de resultats, i ara que torna a tenir la seu a la ciutat, no sé si Fira Sabadell serà l'escenari d'aquesta trobada o no, ho haurem d'investigar, ho haurem de veure. I, d'altra banda, sortia ahir també el responsable de BBVA Espanya, Peyo Belaustegui-Goitia, que apuntava...
Que costa dir-ho, això.
Sembla, ara, ja que ho sé dir.
Ara, Mireia, ara m'has
fascinat. Ara què? Mira, s'ha parat per síl·labes, però ja ho he aconseguit dir.
El següent pas és no parar-te després. Seguim la frase.
Doncs deia que davant de les condicions imposades no es descarta qualsevol opció, des de retirar l'oferta fins a continuar amb aquesta OPA, i fins i tot sabeu que abans de que es pronunciés el Consell de Ministres, fins i tot van apuntar que no descartaven arribar a la via judicial davant d'aquest context. I aquí també hi ha Europa, que deia, ens ho mirarem en detall, perquè volem veure si el pas que ha fet Espanya afecta d'alguna manera la normativa europea. Antonio, com veus l'escenari?
Bueno, sembla que estem amb els capítols finals de la sèrie de Netflix titulat L'OPA, i sembla que ara estem ben bé, no? a la fase final, no? Perdó. La perspectiva és una mica incerta. El govern ha endurit les condicions. Per les declaracions, almenys des de la banda del BBVA, deien que això representa que, segons, i aquí potser Europa sí que pot tenir un paper, de que el govern no podia, diguéssim, encara agorejar més les condicions, que no podia agorejar. Hi ha tres opcions, no? Que es retiri l'OPA, que vagin a esperen una resolució judicial, que em sembla que hauria d'anar al Tribunal Suprem, i tercer, tirar endavant l'OPA. Aquí hem de tenir en compte també que pràcticament fins a l'últim moment el BBVA té la capacitat de millorar l'oferta. No sabem si és millorar l'oferta per les reaccions que s'han vist indirectament aquí a Santander, és de que havia cares de satisfacció entre els dirigents o els directius del Banc Sabadell i males cares en el BBVA. Males cares, no? Les cares d'aquest senyor que has dit, no?
Vinga, va, ara
Peyo,
tu. El Peyo.
El que va dir el Peyo, se li veia, en fi, ho vaig veure per la televisió, se li veia cara llarga, se li veia, no?, que estudiava la... No, feia aquestes tres opcions, no? Aquí sembla que a nivell competencial, però aquí jo no sóc lletrat i, per tant, puc equivocar-me, però em sembla que aquí la Unió Europea té poc a pelar. És unes competències, no? Són competències, diguéssim, de l'estat espanyol. I, en fi, no? No sé, no? Hi ha molta incertesa, no? Lògicament, com han dit els del BBVA, han d'estudiar les opcions, aquestes tres opcions. M'imagino que també s'han de fer molts números, perquè aquí la principal, en fi, entrebanc, per dir-ho d'alguna manera, vist des del punt de vista del BBVA, és que durant 3 anys no poden fer una fusió. I entre els números que feien ja s'havia parlat de reduir oficines, d'unificar les plataformes digitals, i tot això estava avaluat o estimat en una quantitat molt elevada, i que depèn, s'han de fer números, no? Des del punt de vista polític, doncs representa que el govern una mica es fa ressò o actua en funció de, no?, de les obres que li arriben des de la Generalitat, des de la PIMEC, des de les entitats econòmiques d'aquí de Catalunya, i se suposa que políticament el govern queda bé. Europa, em sembla que és favorable aquesta fusió. Per les resolucions que han fet Europea, em sembla que són favorables aquesta fusió i aquest entrebanc. No? 3 anys en el sistema financer són molt de temps. Podria haver també una altra opció. Depèn, si finalment tiren endavant l'OPA, se tiren de millorant l'oferta. Se suposa ells, encara que no poguessin fusionar durant 3 anys el banc, podrien tenir una majoria en el Consell d'Administració del Banc Sabadell, que seria formalment o legalment autònom, però realment estarien...
Les decisions
estarien consellers de, no, anomenats des del BBVA. Per tant, això és molt difícil, no? Fer previsions i, en fi, hi ha aquestes traduccions. No? Aquí hi haurà, la, com es deia vulgarment, ara la pilota està a la taulada del BBVA i és en funció de la decisió que prengui aquí el BBVA.
Anna, com ho veus?
Clar, a mi em passa que és un... O sigui, és un tema important, però és cert que per mi és un tema que m'agafa com molt distant sempre, i sempre és com quant de temps portem amb això, no?
Molt. Un any.
I dèiem, la primera temporada, no sé, jo diria que és la segona ja que estem veient, eh? Però bueno, clar, o sigui, en aquesta línia de comparació amb sèries, penso, pues ara anem a la via judicial perquè fa falta una següent temporada, o sigui... perquè tinc aquesta sensació que és un tema que no acabarà, i fins i tot si es resolgués tot aquest tema favorablement al Banc Sabadell, en el context que estem, penso, bueno, i quan arribarà la següent, no? Vull dir, no sé, és això de tenir alguna normativa de quan, fet, quantes de, vegades
de
et
fet,
poden
aquesta
intentar...
aquesta és el segon intent del BBVA. Aquesta és la segona. La tercera va la vencida, sí.
Bueno, no, en tot cas, és cert que és com... És una mica... Crec que és una història una mica distant i alhora tan llarga que es fa farragosa d'anar captant, i crec que bueno, costa al final anar-la seguint, eh? Però és cert que s'obre com una, potser una via que fins ara no s'havia obert com tan públicament. Aquest no descartem cap opció. Crec que és rellevant, no?, en el sentit de que fins ara semblava doncs, que només estàvem allargant aquesta OPA, i ara doncs, potser s'entreveu aquesta possibilitat de que no avanci, no? I llavors, bueno, jo ja ho he dit moltes vegades, al final crec que aquests 3 anys que s'imposen de que no hi hagi fusió pròpiament física, que els treballadors segueixin sent... O sigui, que hi hagin dues marques diferents, també és clau en el sentit de demostrar que si el que venies era a optimitzar recursos... doncs no ho podràs fer, no? I en el sentit de protegir tant treballadors com persones o clients de l'entitat, doncs crec que és important que això, o sigui, que això hauria de ser condició pràcticament per mantenir el negoci, no? Però en tot cas, bueno, doncs a l'expectativa.
Elia, bon dia.
Bon dia.
Què tal? Ja. Elia Soriano Costa, nom d'Esquerra. Has arribat bé? Tot bé?
Bueno, suant,
logística,
com sempre.
Logística. Què ho veus?
Jo, aquí hi ha dues coses. La primera és quan es queixen. Les administracions són superlentes perquè quan volen fer una obra triguen 3 anys, no sé què, doncs les fusions es veu que també són superlentes. La protecció de les persones, dels drets, comporta aquestes coses, i per tant és un capítol que encara queda per molt llarg, a no ser que el BBVA retiri, que abans d'ahir el conseller delegat semblava que deia que s'ho pensarien. Per tant, encara ens queda molt temps d'això. Però hi ha dues derivades que m'interessen molt, que són què passarà amb el compromís amb la ciutat, amb Banc Sabadell, ara que sembla que no... Veurem com és, si ja tan ferm com es deia, si aquesta voluntat de reglament era o només era una estratègia econòmica, i crec que això ho veurem abans que la pròpia fusió o absorció. I la segona part és aquest paper que ha jugat el govern de l'estat espanyol, no? Que ha sigut un sí però no. Te condiciono, però no te condiciono lo just. O apostes per la independència del banc o no apostes. Però aquest sí però no, pròrroga de 3 anys, jo acabo de veure que no és un compromís, el compromís real que se li estava demanant des de la ciutadania al govern, i per tant doncs, també veurem quines derivades pot tenir això en un govern que ja està prou feble i prou inestable.
L'Eli apuntava aquest punt aquesta setmana mateix, si no l'altra, perquè ja us dic que amb això del pont aquest estrany no sé quina setmana visc.
La setmana passada era.
Gràcies, ja veus per on vaig, eh? És que, sí. Vaig, Antonio, si és que avui no me'n vaig, us deixo, eh?
Perquè...
No, cap problema. Dic que hi ha tot aquest anunci de com s'hauria de fer aquesta sessió de la Casa Grau per poder que Banc Sabadell pogués fer les obres, la Fundació Banc Sabadell pogués fer les obres de rehabilitació d'aquest espai. No sé si anaves per aquesta banda, Antonio.
No, vaig mirar una mica, no, jo no soc entès, però això sí que em vaig fixar arran de lo que deia la, no, sobre el tema de la Casa Grau, o sobre què deia, no, que dèiem, no, que deia l'acord, i deia de la mateixa, i ho deia específicament de la mateixa manera que la, des del punt de vista financer, la marca Banc Sabadell continuaria durant 3 anys, les fundacions efectivament també continuaven durant tot aquest període, continuaven, no, la fundació continuava amb qual, i no, en principi en aquests 3 anys no es veia afectada pel, no, no es veia afectada pel tema de l'OPA, en el cas de que reixís l'OPA del Banc Sabadell. Respecte a la qüestió del calendari, Aquí l'única dubte és si el BBVA tira per fer una... En fi, si va al Tribunal al Suprem i tira per la via judicial, no? En cas contrari, si no estic mal informat, em sembla que l'assemblea d'accionistes s'hauria de fer al setembre-octubre. Mm. Però tot això va molt taxat, eh? Tot això hi ha uns calendaris bastant fixes i, per tant, seria setembre. Sí, en el cas de que el BBVA, que jo crec que si li interessés hauria de millorar l'oferta, i si millorés l'oferta i anéssim a l'última paraula seria en junta d'accionistes, que segurament seria aquí a la Fira Sabadell, i aleshores seria, no, per lo que diuen la gent entesa, seria sobre el setembre-octubre que s'hauria aquesta assemblea general d'accionistes on realment s'acabaria la pel·lícula, no? S'acabaria la temporada que tu deies de Netflix, de la sèrie L'Opa Hostil, es podria dir la sèrie, i seria ja la darrera temporada, no?, d'aquesta sèrie, no?
En aquesta línia que dèiem del tema del conveni de la sessió, és que a mi no em preocupa l'OPA. O sigui, això quan es va anunciar es va dir que estava lligadíssim, que era igual l'OPA, no sé què, i ara casualment la setmana passada, bueno, ja no estava tan lligat. Però és evident, si no està firmat amb la Fundació, pot estar tot... O sigui, tu pots repetir moltes vegades, però no està lligat. No hi ha cap... Les condicions sobre com es farà aquesta sessió no estaven sobre la taula, no les havia signat ningú, per tant no les pots... O sigui, estàs venent fum. Ho estan negociant i per això no ens en diuen res, perquè llavors passa que fas unes negociacions que són una mica de pena, no? Ja ho entenc, el que passa és que llavors no ens menteixis, no? Tens diverses vies, una és dir estem en negociació i l'altra és dir això està lligadíssim i no és veritat, no? I ara mateix tot apunta a que estem anant a una sessió com es comparava, no sé quin mitjà era, que ho comparava com Castellers o Tallaret. I clar, jo no podia evitar pensar, molt bé, el PSC va portar el Tallaret a judici. O sigui, i en canvi aquí, que hi ha una milionada per darrere, està tot lligat. Doncs bueno, no deixa de ser també graciós i demostra també maneres de fer.
Aquest compromís, no dèiem, el compromís de Banc Sabadell és un moviment cara a l'OPA o és realment una aposta per la ciutat?
Com apuntava l'Elia, efectivament, l'oferta aquesta, per dir-ho així, sobre la Casa Grau, no?, es fa en un context de l'OPA i és una acció propagandística, per dir-ho així.
Com la campanya del DRAC, és exactament el mateix.
És
barata, jo diria.
De cara a la convocació. Com bé sabeu, no?, quasi la meitat de l'accionariat del Banc Sabadell són petits accionistes, que tenen un petit paquet accionarial i són accionistes... força relaxa i el territori, no? Per tant, això, en fi, és una campanya molt... I els diuen la campanya, torna, en fi, fan aquesta, no? Aquesta campanya, en fi, de cara a la mateixa composició, no? Si finalment s'arriba a una assemblea general d'accionistes, on ja es decidirà si, no?, si s'accepta o no, no?, l'oferta del Banc Sabadell. Hi ha una dubte raonable, de si l'OPA al final triomfa, clar, el sentit d'aquesta operació propagandística ja no tindria sentit. Ara bé, trobo jo que el compromís del senyor Oliu amb la ciutat i en les fotos que s'ha fet amb l'alcaldessa és prou important i prou fort perquè, diguéssim, no pugui, legalment em sembla que no hi hauria obstacles, per lo que he llegit de la resolució que ha fet el govern espanyol. Per tant, durant 3 anys almenys no afectaria per res ni en tots els temes de fundació. Certament està pendent com és concret això, de què manera, si és una concessió, si és una cessió, en fi, no, quina figura jurídica es fa per encabir això, però jo dubto molt, a més el cost d'això, home, serà una milionada, no?, arreglar la Casa Grau, però des del punt de vista de les quantitats que estem parlant no és tampoc una quantitat excessiva i fins i tot podria, si em permet l'expressió, si reeixís l'OPA seria com una mena de premi de conciliació al senyor Oliu per els serveis prestats, en fi, tot quedaria com més o menys lligat, no?
Però estem parlant d'un projecte de ciutat o d'un moviment econòmic? Perquè jo compensar Banc Sabadell perquè perdi el seu nom i s'acabi fusionant un altre banc...
A mi el que m'interessa, perdona-li...
Que li pagui la ciutat, a mi m'amoïna.
El Banc Sabadell té uns fons artístics molt notables, sobretot d'art contemporani, no només el Banc Sabadell, sinó perquè ells ho van quedar, i van comprar molts bancs, l'Astúria, ara no sé què, i quan van comprar es van quedar també amb aquests fons econòmics. m'han dit que per aquí a la vora tenen tot un industrial plena de quadros, i, en fi, i jo crec que per la ciutat seria bo que aquest fons econòmic, aquest fons artístic que ara està criant pols, algun del qual hi ha, no, sobretot d'Art Conte, hi ha Miró, hi ha Jimenos, hi ha Gris, hi ha, no hi ha molt, diguéssim,
no, de, no me toques les palmes, que la, me conozco, eh?
De la pintura contemporània,
sí, diguéssim, catalana.
Espera, deixa d'acabar, Antonio.
I aleshores, no. Amb això sí que per mi és el que, sí que tindria un valor per la ciutat.
La narrativa i la construcció d'un espai museístic té sentit quan tu tens un fons i vols fer-hi una narrativa darrere i explicar alguna cosa darrere. Mm-hmm. Quan l'exposició és una suma d'adquisicions fetes d'una manera o altra, deixa de tenir sentit i d'interès per a la ciutadania i per a la visita. És a dir, si el que estem fent o el que estem proposant és tenir un espai obert d'exposició sense una narrativa concreta de coses acumulades, no té sentit en el context de la ciutat. Si el plantejament es fa a la inversa de com a ciutat europea moderna em vull posicionar en el món de l'art contemporani i per tant començo a crear un teixit expositiu d'art contemporani relacionat amb la resta de ciutats europees i els doto d'un sentit, aleshores això sí que és fa possible treure. Però si jo dic que tinc un museu d'art contemporani perquè hi tinc un parell de quadres de gent coneguda i una mena de col·lecció que he anat aconseguint, no té narrativa i no té base cultural com perquè això sigui una font d'atractiu, més enllà de, en lloc de tenir-los en un magatzem guardat, doncs els tinc en una casa al centre de Sabadell i qui vol, doncs ve la visita.
No, sabem,
no, però això, precisament això no es va començar, la primera, si suposo... el primer tret de sortida és el CCCB de Sabadell. Clar, això que estem dient ara ja no és el CCCB de Sabadell, perquè és veritat que va haver-hi gent que ara estava sent bastant crítica, que en aquell moment va dir, bueno, a veure, perquè potser necessitem un equipament potent, però ja no serà, ja no podem garantir que serà un equipament potent, serà l'equipament que el BBVA... Ui, aquí ja ha fet la primera patinada. Ai! Que el Dani Sabadell vulgui que sigui.
Qui paga llavors, mana, qui paga mana.
Clar, doncs aquí comparteixo amb l'Èlia que en tot cas tu pots fer una narrativa, pots fer una gestió diferent dels fons, pots fer una cessió dels fons en comptes de necessitat. Vull dir, hi ha tota una sèrie de recursos primer, que es poden posar sobre la taula.
No coneixem els fons. No coneixem els fons, quants quadres són...
Què vol dir que no tenen
tampoc,
un llistat?
Tampoc coneixem què volen fer amb aquests fons. Com deia, si és un relat narratiu, si és un museu més clàssic de pintura contemporània catalana, o sigui, no ho sap, d'això no sabem res. No sabem res, per tant, com deia l'últim Winchester, de lo que uno no sabe, mejor no hablar, saps?
I una última cosa d'això...
Aleshores, aquí hi ha molts interrogants.
Un no ha de fer una campanya de ja torno, si no ha marxat, eh? Que això també està, li donem molta força a la campanya de tornar, el Banc Sabadell torna, bueno, doncs no ho he marxat, eh? Potser, vull dir, això també.
Bueno, en Alicante, sí. Però no, jo el que considero, primer, que hi ha masses interrogants per fer un judici de valor, trobo jo, no sabem ni els fons, ni la figura jurídica que això s'encabirà, si el Banc Sabadell tindrà tant, manifestarà tant interès com ho ha manifestat fins ara en funció de com derivi l'OPA, quin estil de museu es vol fer, per lo que explica l'Ajuntament, realment que seria, hi haurien tres peces. Un seria el Museu del Gas, el Museu del Gas, un altre seria aquí la Casa Grau i un altre seria l'actual Serveis Socials, no? L'antiga Mansió Gromines, que també aniria en fons, no? Un seria Història i els altres serien dos equipaments d'art. Com sabeu, els fons del Museu d'Art estan allò també a tapaïts, hi ha obres també notables. Al carrer de l'Agricultura hi ha tot un magatzem ple de, també d'objectes, o sigui, que material per fer un complex museístic a la ciutat el tenim, no? ignorant lo que pot tenir, lo que pot aportar el Banc Sabadell, que això sí que no ho sé, no? Però jo crec que si això, en fi, es fa una mica de gràcia o es fa una mica ben fent per la ciutat, jo penso que no està malament.
Però el punt de partida no és el correcte. El punt de partida és, tinc una entitat, una fundació, que depèn d'una entitat bancària, que necessita fer alguna cosa i posa, o tinc un plantejament cultural i artístic per a la ciutat i busco quins col·laboradors tinc.
Aquest plantejament artístic no n'hi ha, exacte.
El projecte és una... I l'interès per la ciutat
aprovecha,
és molt diferent.
Aquí l'aprofito una oportunitat. Hòstia, venc Sabadell, una casa que tinc al centre de la ciutat que no sé què fer amb ella. I ve el Sabadell, mira, jo lo pago tot i a més te l'empoder quadrar.
Anys, lo pago tot, ho veurem.
Fa 6 anys que tenim el pla de... És que ja, jo no sé quants futuribles plans he vist passar que no han arribat a passar. El pla de museus estava allà sobre la taula i conformar el millor pagador passi i deixem això aquí.
Amb una mica de sort està en un calaix, amb una mica de mala sort està la paperera.
Anna, jo fa molt temps que em dedico a ser del periodisme, saps? I el tema dels museus, amb totes les administracions, Pablo Ferrés, Bustos, el Quatripartit, dius, hòstia, el Museu d'Història és una vergonya. Tu entres, perdó,
No.
Tu entres
li falten recursos.
De Sabadell i acaba l'any, en la fi, acaba el segle XIX, aquí n'hi ha hagut ni Guerra Civil, ni ha hagut ni Primera República, ni Segona República, quatre talers, allò, a la raó, en fi, un museu que, en fi, que no està a l'alçada de la història, de la història de la nostra ciutat. I he parlat amb tots els regidors de cultura que han passat, de diferents colors polítics, i ningú ha fet res.
No, sí, jo estic d'acord, sí, crec que compartiríem totalment, vull dir, que quasi amb tothom, que a Sabadell li falta un, o sigui, que els museus tinguin una potència mínima. Ara, també
tenim
estem comptant que estem, o sigui, li estem donant com la capitalitat de tota la centralitat de cultural en termes de museus, aquest nou equipament, que el decidirà el banc, la Fundació del Banc.
No, però el Museu del Gas no l'edifici del Museu del Gas no, bueno, el decidirà.
Però és igual, amb independència, de si hi ha tres equipaments museístics, només n'hi ha un, que podria passar que només n'hi hagi un, perquè és qui té els diners per posar-ho ara mateix sobre la taula, i em sap molt de greu, perquè els museus són una ínfima part de les probabilitats o de les possibilitats de que passi, perquè tot és qüestió de prioritats. I em sembla que en aquesta ciutat la prioritat museística, malgrat tota la voluntat que pugui tenir el regidor de Cultura, és l'últim. Si mirem el pressupost de Cultura, jo estic seguríssima que quan la persona que té la regidoria de Cultura balla i diu hem de fer un pla de museus i necessito 25 milions d'euros, li diuen ja, però l'asfaltat dels carrers, el llaminer, els serveis socials...
Ja surti cada dia,
és cultura. És cultura. Deixa segona a la que vinc i no el trec jo, el llaminer. Vale, m'agradaria això.
Obret, amb la calor que fa.
Són prioritats, és una qüestió de prioritats. I per tant, el conjunt museístic que acabi sortint d'aquí dependrà de les prioritats i dels recursos que s'hi posin, i lamentablement, no només en aquesta ciutat sinó en moltes altres, els museus pues, són una cosa que no és molt prioritària.
Jo estic molt d'acord.
Acabo, eh?
Estic molt d'acord amb tu, Elia, de que s'està fent la casa per la teulada, no? S'aprofiten oportunitats, el del Museu del Gas, sinó que parlem buit aquí en el centre de Sabadell, és l'oferta que està aquí al Banc Sabadell, no hi ha una reflexió, un plantejament estratègic sobre la cultura, sobre quin és l'estat dels museus de la ciutat, quines ofertes se podrien fer, quines activitats, quin relat que deies tu, no? I això sí que tens tota la raó. Aquí realment s'aprofiten, se suposa que no són oportunitats, ja que el Banc Sabadell ho paga, doncs mira, aprofitem-ho, no? Però no hi ha un plantejament a posteriori, ja veurem. Se suposa que aquí l'Ajuntament té un departament de cultura amb una sèrie de tècnics amb un museu d'àrea, amb un museu d'història, se suposa...
I que treballen molt i que batallen molt que perquè els museus reixeixin, eh?
Que podrien
però
ser que aquesta,
la llista de prioritats
aquest,
de la ciutat...
Que aquest personal si no tingués alguna també a dir.
Seguríssim, i segur que batallen molt. En la seva batalla diària del dia a dia fan una feina brutal. N'estic seguríssima, perquè s'ho creuen. El problema és que quan això escala, doncs en la llista de prioritats de la ciutat, el que sigui, no passa.
Va, doncs fem una pausa per la publicitat i a la tornada anem a d'altres qüestions.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Juntament amb la temporada d'òpera a Sabadell, parlem d'òpera a Ràdio Sabadell 94.6, segueix amb la seva particular temporada.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Amb tots vosaltres, parlem d'òpera.
Una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, cada dijous a les 8 del vespre.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell, la vius, la veus, la sents.
Cada dimecres de 9 a 10 del vespre us expliquem les novetats teatrals de Sabadell i de més enllà. La programació local, entrevistes, reportatges, curiositats històriques, musicals. Comentem estrenes de la capital, valorem la cartellera dels cinemes. Més de 300 programes parlant de teatre. Parlant de teatre. Podeu seguir-nos a Instagram i també a TikTok i podeu recuperar tots els programes a Spotify i al web i l'app de Ràdio Sabadell. El programa temàtic de teatre i arts escèniques de la teva ciutat. Amunt al taló.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Amunt al taló.
Saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
La teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis.
Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Notícies Matí. L'actualitat més matinera cada dia a Ràdio Sabadell.
Seguim endavant a la tertúlia de Ràdio Sabadell. Avui és que estem enfrescats en la tertúlia de publicitat. No hi ha manera d'avançar. Escolteu. Us volia parlar de la campanya que presentava ahir l'Ajuntament sobre el tema de l'incivisme nocturn. Anunciava l'Ajuntament que vol comprar dues furgonetes policials que començarien a patrullar a la primavera de 2026 per reduir les molèsties generades pels clients de bars, restaurants o locals d'oci nocturn. Estaran presents als llocs més actius o que generen més problemàtiques, com són el centre o les avingudes Concòrdia i Barberà. Ho explicaven ahir i explicaven doncs, que d'aquesta manera respon a la demanda que havien fet algunes zones de veïns, com per exemple les zones del centre, i que substituiran a la presència aquella del que se'ns havia parlat d'aquells agents cívics nocturns que va demanar l'Associació de Veïns del Centre Mercat en una moció al ple municipal, que es van anunciar el desembre passat, però que la recerca de candidats no ha estat reeixida, i per tant doncs, s'ha vist que podia ser útil també fer aquesta sensibilització a través d'aquestes furgonetes, perquè ens deia ahir el tinent d'alcaldessa de Seguretat que s'havia vist el que havien fet alguns municipis i que molts estaven optant, perdoneu, per aquesta opció policial a les nits. Anna, què et sembla?
Doncs em sembla normal que tu posis uns informadors en horari nocturn i no s'omplin, perquè no són informadors en tot cas, i la demostració és que ara estàs dient que els informadors seran policies. Per tant, aquí estaves intentant treure per un preu molt barat una cosa que no, bueno, que és més complexa, i en tot cas té un context d'intervenció social molt més ampli que un simple informador. Em sembla curiós que parlin de que això ho han vist en altres municipis, perquè a Sabadell, justament el dia que va haver-hi el cas del Bemba, s'inaugurava la unitat d'intervenció ràpida policial, la URP, que casualment començava amb dues furgonetes i una sèrie de patrulles, no? I després va anar derivant en una unitat d'antidisturbis pràcticament, dit així ràpid i de qualsevol manera, però al final era el que era. Si tu agafes una patrulla i la treus de la seva unitat d'intervenció ordinària, la poses en una furgoneta, en què ja no van dos agents, per la furgoneta plena, i la poses en un context a priori d'oci sobre el paper, el que pots estar dient és que necessites un gruix d'intervenció, a la pràctica Sabadell ja ha vist què passa amb aquesta unitat. I no és positiu. O sigui, si necessites reforçar policialment la ciutat i que aquesta policia faci un paper de més informació que no pas d'intervenció, treballa-ho des de l'estructura que tens i redoblant esforços, en tot cas, en cobrir més torns. Però és que, de nou, la casa per la teulada i, a més, bueno, doncs no heu fet això, faig això altre. Zero planificació, en aquest cas. I el pitjor és que fas una planificació que no té en compte els antecedents previs d'aquesta ciutat. O encara pitjor, sí que els té. No? Llavors, em sembla un despropòsit que, a més, fos la notícia d'ahir, veies com anava informant de les coses, bueno, això no ha funcionat, això tal, per tant, farem això altre. I quina... O sigui, clar, jo ja entenc que hi ha gent que no relacionarà amb aquesta unitat, perquè per nosaltres va ser una gran satisfacció poder dir que aquesta unitat es dissolia a l'inici del govern del quadripartit de transformació, perquè bàsicament estem segmentant el cos policial en teòriques especialitzacions que bàsicament el que explica són funcionaments diferents segons el lloc on siguis. Hi ha d'haver-hi una directriu clara policial de com s'ha d'actuar, d'haver-hi uns recursos clars distribuïts de manera objectiva en les necessitats, no generant petits espais que es retroalimenten en les seves pròpies dinàmiques. I, per tant, a priori, aquesta unitat, només veiem que aquesta repetició d'aquesta URP, que va començar fatal, vull dir, que quan revises la història és increïble que fos el dia del Bemba que comencés, és increïble i alhora molt evident de quina havia de ser la seva trajectòria. Per tant, bueno, pues, a priori, pues, molt atents a això.
Elio.
És que l'oci nocturn o qualsevol oci, perquè podem començar pel nocturn però no sabem on acabarem, acabi amb intervenció policial, és una molt mala senyal com a funcionament de ciutat. Nosaltres sentim, no? Ara parlàvem d'aquesta col·laboració público-privada per fer aquest conjunt museístic. Per què no hi pot haver col·laboració público-privada per regular el final de l'oci i dels locals? Quan es fa el pla d'ordenació dels locals de Sabadell, quan es comencen a donar les primeres llicències per activitat d'aquest estil, s'ha d'establir una col·laboració público-privada per la qual els locals es facin responsables del que passa a les seves portes. I això es fa en molts municipis. En municipis en què tenen un turisme d'oci tan elevat que és el 50% del seu PIB. I passa en municipis d'aquest país, eh? Per tant, anem a mirar el que es fa amb civisme, el que es fa amb col·laboració, el que es fa amb formació, i deixem la intervenció policial per l'últim recurs. Perquè destinar una sèrie d'agents a aquest recurs nocturn vol dir que els estem deixant de destinar a altres coses. I aquí tornem a estar en el tema de les prioritats. Valorem què és més prioritari o més important. Aquest govern ens està assenyalant que decideix destinar recursos policials i de seguretat de tota la ciutadania al descans d'una part de la ciutadania, que hi té tot el dret del món, però que potser podrem trobar altres fórmules. I en aquest sentit, la col·laboració público-privada, la formació i la implicació dels pobles locals en aquesta pacificació de l'espai del son nocturn hauria de ser molt important.
És un tema que té moltes arestes, moltes vessants, no? En diferents plens municipals ha sortit aquest tema. Primer va sortir per una plataforma de veïns d'aquí del centre que es queixaven del tema dels sorolls i les molèsties que s'ocasionaven en els caps de setmana. Posteriorment, el regidor de Seguretat, el senyor Hernández, no, va fer com una cosa que a mi em va semblar molt estranya, com era recuperar la figura del sereno, va dir ell, no? Dels serenos de nit i una cosa d'allò, no? De cara, diguéssim, a fer front aquestes qüestions, no? Jo, el meu punt de vista és que representa que això hauria de ser una tasca, crec que jo, de la policia municipal, no? La policia municipal representa que està encarregada, això, té unes competències, no?, de vellar i també de compliment d'una sèrie de reglaments municipals. Segur que la policia municipal està superinformada de les hores punta dels caps de setmana que hi ha més soroll, les zones on hi ha més molèsties, els recibelios, la gent que fa botellons, això la policia municipal ho ha de fer, ho ha de saber, i si no ho sapes que és una policia municipal...
Però botellons municipal, no n'hi pot haver, perquè està prohibit el consum al carrer, no?
Molt dolenta, per tant, que la policia municipal en aquestes franges horàries i en aquestes zones faci, diguéssim, reforç, si fos unes patrulles, fos un tio estan allà amb el radiocasset a tope i fent-se botellón, podria dir, tio, pareu que estem dormint, això em sembla correcte que es faci quan se sap que això passa en unes determinades zones, en unes determinades hores, que hi ha una sèrie de veïns que, no?, que ara amb la calor a més has d'obrir les finestres, i per tant que durant aquesta temporada, no?, es reforci, i per mi això ni serenos ni, en fi, jo trobo que és una competència de la policia municipal. En la policia municipal ha de dir, bueno, tenim aquest problema, tenim aquesta qüestió, que sabem que cada cap de setmana es repeteix sistemàticament, per tant destinem, no?, no han de ser els mateixos, jo no ignoro, no?, l'organisme i el funcionament d'aquest cop policial, però, en fi, que assumeix aquestes competències i ho faci, en fi, amb una mica de sentit comú, o sigui, no, però jo crec que sí, que això és un tema de, en fi, de que la policia municipal compleixi les seves funcions com a tal, tu.
Però és que això, fa 2-3 anys, quan van venir al ple, ja es va dir, abans de signar cap acord, cap conveni, bàsicament el que feien era resituar la policia municipal, que durant l'horari de tancament, no em feu dir quina hora és l'horari de tancament, perquè jo fa molt de temps que no ho veig ja, Espero veure-ho algun altre cop, però... es va dir que se situaria la policia especialment en aquells trams, però això no ha passat, o ha passat puntualment, en plan, vale, check, client satisfet, quan no funciona així. Llavors, clar, si això no ha passat sistemàticament, com perquè aquests veïns puguin, encara que segueixin tenint problemes, puguin dir, ei, sí, hem vist aquest intent, al contrari, diuen que no... És com, per què et saltes aquest pas? No, tens uns patrulles que necessites reforçar aquesta estorna al torn. Doncs reforça-la.
Completament d'acord amb tu.
Però no la liguis. No comencis a crear unitats noves perquè després et passen coses que no pots explicar. Perquè de cop, clar, no tens la lògica d'una patrulla normal que circula. Vull dir, que necessites que hi hagi dos patrulles perquè no vols que ningú es trobi en una situació que es desborda. Doncs articula-ho. Vull dir, hi ha vehicles suficients. Vull dir, els recursos hi són. Vull dir que en el fons és com una mica toc de melodia que els veïns els hi pugui sonar com que s'estan fent coses, quan a la pràctica després, en un mes, els veïns tornen a estar igual, no? O sigui, que jo he començat dient que aquesta unitat la veia un escàndol, perquè és que el primer que vaig llegir i vaig pensar, és que no pot ser. Però evidentment que aquests veïns tenen una problemàtica que és molt complexa i que és veritat que no es pot obligar a segons que algunes discoteques, alguns establiments, bueno, es pot treballar molt més, perquè si tu li deixes tota la nit la policia allà a la porta, jo crec que l'endemà, diguéssim, que estaran més disposats, eh? Vull dir que no dic que cal que anem a la coerció, però al final hi ha espais suficients per treballar-ho des de l'àmbit municipal. No s'hi val que la col·laboració público-privada només serveixi perquè la privada tregui benefici. Vull dir, aquest veïnat necessita que hi hagi allà un reforç. I és veritat que és molt difícil dir-li coses que li sonin bé a aquest veïnat quan porta molts anys sense poder dormir. Vull dir, és veritat, i a mi em sabia molt de greu perquè hi havia coses que proposaven en el seu moment que jo no veia gaire bé, en el sentit de que no pots dir, pues, a partir d'ara serà així, perquè no pots posar una campana de silenci al lloc, i has d'entendre, pues, que l'àmbit de l'oci és molt complex, i, per exemple, jo no he estat mai partidària d'enviar-ho tot a Sant Pau de Riu-Sec, que era una de les apostes que hi havia, perquè has d'entendre que especialment el jovent que es desplaça, pues, no, si estava bé no vols que agafi el cotxe, vull dir que a integrar l'oci a la ciutat és molt, molt complex i has d'anar buscant aquests mecanismes, però llavors sí, has de posar la policia a fer el que li toca una mica, no? En l'horari que el necessites.
Exacte, sí. Jo ho veig igual que tu.
Hi ha una ordenança de civisme que s'ha de fer complir i va més enllà dels locals d'oci, no? Ara deies, perquè sabem que aquí hi ha botellons. L'ordenança de civisme diu que no es pot consumir alcohol a la via pública, punto. I abans de que això sigui un conflicte, quan tens un munt de gent amb unes circumstàncies etíliques complexes, ho has de frenar abans, no has de deixar que es produeixi. Si la teva ordenança de civisme ho diu, perquè s'ha aprovat, si la teva ordenança es diu, val? Si deixem que el moment de tancament, que és quan es concentra la gent a les portes, quan és que la situació és molt complicada, quan els veïns ja és una hora molt complexa, perquè a les 3 del matí vol dir que ja fa moltes hores que no dorms amb el soroll, perquè la gent et surt a fumar fora, perquè, etcètera. Si deixes l'actuació en aquest moment, tindràs problemes amb l'actuació sempre. Si tu fas actuacions al llarg de tota la nit i actuacions preventives i fas col·laboració pública-privada, això ho reduiràs. Que sempre hi haurà un cas en què hauràs d'intervenir? Sí, vam haver d'intervenir l'altre dia en un cas d'una persona amb problemes semblants de salut mental a l'estació sud, i no era ni de nit ni a la porta del local d'oci. Per tant, això pot passar i la policia ha d'intervenir per la seguretat de les persones. Però centrar-ho tot en aquest sentit et porta a una ciutat policial que acusa només o que assenyala només o que vigila només a unes determinades persones en unes determinades circumstàncies, i això és una actuació política que hem de tenir en compte.
Bé, veurem com s'acaba desplegant tot això, perquè sí que les dades o els calendaris que exposava ahir el tinent d'alcaldessa eren a partir de la primavera de l'any que ve, primavera 2026, per tant no és una qüestió que sigui immediata ja de cara a aquest estiu, on sí que s'ha posat en marxa aquesta campanya més informativa, no?, de si fas un tardeo no facis jaleo, crec que es diuen els cartellets que s'enganxaran a diferents punts de la ciutat, amb la voluntat, doncs, de que hi hagi aquesta part de civisme també i de consciència per part de tots plegats, no?
Però llavors era una roda de premsa per anunciar uns adhesius, eh? Sí, no és la primera vegada que es fa això.
Les plagues són molt
bones. Però espero que siguin bonics. No? Vull dir,
el lema em sembla que és... Ara ho he dit així de memòria.
Eh? No, no, no. De premses increïbles, eh? Però increïbles.
El dia que fem un llibre, Antonio. El dia que fem un llibre. Ara, espera, que estava aquí... Sí, el dia que fem un llibre.
Perdó.
Gaudeix del terraceo sense fer massa jaleo. em sembla, i del Tardeo, i del Terraceo, Tardeo, era un joc així de paraules. Escolteu, deixeu-me anar amb una part positiva per mi, per dues coses. Poso la part feminista primer, que són tres noies catalanes les que han tret les millors notes de selectivitat aquest curs, 9,9. Una d'elles no és de Sabadell, és del Vallès, però estudia en un institut que està ubicat al terme municipal de Sabadell, que és una mica complex, això. I vaig estar una bona estona mirant què passava. Estudia a l'Institut de la Vall, a l'Escola La Vall, que està ubicada a la carretera de Bellaterra, encara al terme municipal de Sabadell, tot i que ells a la seva pàgina web posa que són de Bellaterra, però vaja, en qualsevol cas, un 9,9. La Raquel Jiménez Fernández, veïna de Vacarisses, que ha dit que vol estudiar comunicació audiovisual a la Pompeu Fabra, en un any en què un 95% dels alumnes han aprovat la selectivitat, però en què la nota mitjana ha baixat i que és la més baixa des del 2017. Clar, segurament aquí podíem mirar també aquestes anades i vingudes que han tingut els alumnes de batxillerat aquest curs, amb què passava amb la selectivitat, com havia de ser, si seria competencial, no seria competencial, com serien els exàmens, etcètera. Què? Com ho veieu, això, Èlia?
M'agradaria saber de les estadístiques quin percentatge d'aquestes persones que treuen les millors notes, no la millor, no sé, demanem fins al 8,5, han tingut la possibilitat de gaudir d'activitats extraescolars perquè les seves famílies se les poden finançar, han tingut la possibilitat de fer reforços o formacions a fora. Hi ha jo crec que hi ha una escletxa molt important. Les dades, primer de tot, felicitar aquestes persones, perquè ostres, han fet un esforç i aquest esforç es veu compensat, però per l'altre mirar quina desigualtat hi pot haver en aquest sentit, no? Quan mirem aquestes notes, quin percentatge d'institucions públiques o de formació pública tenen, quina no, perquè aquí això ens dona un indicatiu de com podem estar.
En el cas de la Vall, que has esmentat, és un col·legi d'èlit, clarament, és portat per l'Opus Dei, no? No sé si fins ara mantenia una concentració, però com tenen el tema de la segregació de sexe, no sé si ara...
Crec que és concertada, no a infantil, si a primària, no a secundària, ni a batxillerat. Crec que
han renunciat al conveni per la segregació. Per
hi ha un tema de segregació de sexes i, bueno, és un fi, no? No, és el que fi una mica per rematxar una mica el que ha dit l'Èlia, que s'hauria de veure la ubicació dels centres i les millors notes de la composició.
Ha de buscar-vos les altres.
I això ens donaria un perfil, no, de fi, dels estudiants, no? El cas de la Vall és significatiu, per això, perquè és un col·legi d'elit, no? Clarament, descaradament.
Ja ahir sentia les entrevistes, teníem gent d'escoles de Sagrada Família, el noi de Palafrugell, perquè també hi ha nois que treuen molt bones notes.
Sí, però noi... deixa'm una... Un dia que tinc una tertúlia
femenina... El noi de Palafrugell diria que era un institut públic, em sona, vale, ahir vaig estar sentint les entrevistes. S'ha de fer un esforç, la selectivitat al final anava per competències, no ha variat tant, finalment.
L'altra noia és alumna d'un institut que es diu Institut de Vilanova del Vallès, per tant, em fa pensar que és institut públic, i ara et busco la següent del 9,9.
Aquí hem de mirar també els recursos que s'hi han posat després familiarment fora del que és l'escolarització.
Ja era difícil per dir-t'ho,
I en el fons, a nivell de perspectiva, o sigui, està bé tenir aquestes notes, el que passa és que jo diria que les noies en aquesta franja d'edat sempre, o sigui, massivament tenen millors notes. Estaria bé poder traçar la trajectòria i el recorregut d'aquestes persones per veure on està el sostre, no? Per visualitzar-lo molt clarament, perquè això sovint pues, no es trasllada després a pues, altres realitats, no? Hi ha noies amb molt bones notes, millors estudiants en termes generals són noies, però després no recordo quins llocs has dit que anirien a estudiar.
En concret, la de la Vall, comunicació audiovisual, la Pompeu Fabra. L'altra escola és l'escola Canigó de Barcelona, escola trilingüe concertada.
I llavors, en l'àmbit que deia l'Èlia, tot i que s'escapa una mica, a mi crec que tots els incentius previs que hi han fins a arribar en aquest moment també compten, no? Per tant, les extraescolars, els premis públics, fins i tot en termes de redacció, aquestes coses, poder-hi participar també té un nivell... o sigui, són estímuls que et fan treballar i estudiar millor perquè estàs predisposat. I ara no recordo quin premi és, el que dona Sabadell, és que no sé què passa.
Montserrat Miró.
No, un altre, a nivell literari. És que després el busco. Però l'Ajuntament, és un premi que dona l'Ajuntament, i això no ha canviat mai en les bases, però aquells infants que els seus pares tenen deutes amb l'Ajuntament no hi poden participar perquè no podran tenir premi. Llavors...
Crec que és el Pere Quart el que es dona cada any al literari.
Fa un mes i poc, sí, exacte. Sí. Clar, llavors,
Joan Oliver, crec que
Joan Oliver, exacte. És veritat, pues, hi ha coses que ens van passant que són quasi invisibles, que són petits estímuls que desapareixen molt sovint per qui no té els recursos, no? Com una biblioteca tancada durant l'època, doncs, que toca estudiar, o durant tot el mes d'agost. Que
o tot l'any, no? Quasi.
Tot l'any, sí. Però bueno, jo vaig anant per fases, ara visc a l'agost també, no? Vull dir que tot això té un impacte especialment en clau de classe, no? L'àmbit del gènere per mi que és molt important, però sobretot a l'hora de veure quines carreres o quin àmbit d'estudi voldran seguir aquestes noies, precisament per veure si estem millorant alguna cosa en l'àmbit de referencialitats, perquè és molt difícil anar-ho canviant, perquè veus que van repetint coses, i sí que tenim algunes noies que ja són informàtiques, vull dir que això, hi ha coses que van canviant, però massivament en termes de referents encara estem molt limitats, i llavors, bueno, doncs que el sostre està com molt marcat.
Magisteri en anglès, volen estudiar magisteri en anglès, comunicació audiovisual i enginyeria biomèdica.
La sort que tenim és que una d'aquestes noies deia: jo el que vull fer és estudiar a educació, perquè grans genis han tingut bons mestres abans. Per tant, sí que hi ha una feina, no? Que nosaltres hem anat treballant, i que aquest feminisme ha anat posant, i que hi ha calat, i que hi ha una gent que sí que hi participa i que intenta promocionar-ho, que és: nosaltres volem ser referents dels que venen darrere nostra. I això sí que és un important canvi en la societat, i crec que s'ha de posar en valor, no? Que aquestes noies diguin: no, si tirem endavant.
El que aquí, no sé si encara continuarà, però històricament havia com un decalatge amb el tema fi de gèneres, de mira que soc de lletra, vaig fer filosofia, però que havia un decalatge sobretot les noies hacien sobretot carreres de lletres, i que a nivell de ciències pures, diguéssim, matemàtiques, física i tal, havia com un decalatge, no sé si això ha canviat o no ha canviat.
No,
però clàssicament era, a la meva edat era, diguéssim, no, havia moltes noies que estudiaven, però el tema aquest de les ciències pures, havia també noies, però anaves, no, si anaves a filosofia i més o menys era, o de vegades més noies que noies, anaves després a química o a física o a aquestes assignatures, i era la proporció s'invertia, no?
Les dades ens diuen que a primer de primària
no sé si això continua existint, o ha variat, o s'ha modificat, però això, en fi, són fins a unes dades que potser m'agradaria saber-les.
No sé si parla d'edats o de curs, però sé que era a primer de primària, és quan les noies comencen a dir que elles no estudiaran carreres de ciències.
És curiós, sí.
A primer de primària, imagina't.
Perquè es destinen molts esforços és que just ahir veia una noia que ho compartia per xarxes, que es destinen molts esforços en temes de gènere, que les noies tinguin referents a la secundària, quan això passa en etapes molt prèvies, no? Perquè les teves referencialitats, pues, es fan pràcticament a l'educació infantil, sí, no? I llavors, clar que pots intentar, però ja estàs forçant una cosa, pues, que no la sents, no? I llavors és molt complexa i és molt difícil, perquè estem intentant fer-ho des de la raó moltes vegades, quan hauríem de fer-ho des de la referencialitat, que és l'emoció, és allò que no expliques i la gent veu. Llavors, clar, bueno, és un peix que es mossega la cua i que és difícil, però que s'ha de trencar, perquè és que si
que,
no...
Que aquestes noies ens estan ensenyant, que elles diuen, sí. jo em poso davant i ho lidero. Clar, els canvis no són ràpids, ens agradaria que demà ja no fos així. Primer hi ha aquesta cosa, després una vegada comencen la seva carrera d'estudis superiors, es matriculen més noies que nois a les universitats, moltes més, es graduen més noies que nois, bastantes més, accedeixen als estudis de postgrau al mateix número de noies que de nois en les carreres que no són científiques, una mica més de noies que de nois, acaben el doctorat un percentatge similar, i quan comença la carrera investigadora, en el moment en què la dona té dos fills o l'home té dos fills, les seves carreres investigadores s'inverteixen, i aleshores ja hi ha més doctors, investigadors principals i catedràtics homes amb el mateix número de fills que dones.
És que hi havia un estudi demolidor de l'Autònoma, que crec que era de l'Autònoma, i si no era de l'Autònoma era d'una universitat pública, que deia que des que s'havien instaurat els permisos de paternitat per homes i dones, els homes aprofitaven el permís de paternitat per acabar investigacions, fer estudis, etc., i les dones, òbviament, doncs no. Per tant, al final, els rols de gènere acaben apareixent, diuen tots els estudis que quan apareix la maternitat, i els no estudis, els estudis sociològics de pacotilla dels que parlem a vegades amb Antonio Santamaría i la tertúlia, que pots veure al teu entorn, és que la diferència apareix quan apareixen les criatures.
Però és cert, o sigui, totalment d'acord, vull dir que ho hem vist en els entorns més propers, però és cert que és un canvi gradual, també. No, no podem esperar que tots els canvis... O sigui, m'encantaria que els canvis fossin de la nit al dia, vull dir, és que... Però, en aquest sentit, és cert que sí que hi ha parelles que potser amb menys permís també haguessin fet aquesta... Bueno, ser-hi, ser dir plenament
corresponsabilitat.
Aquesta corresponsabilitat, però en realitat obre la porta que això vagi passant de forma més àmplia. Vull dir que segueix sent, per mi segueix sent molt poc el permís per les dones, però crec que el permís de 16 setmanes pels homes...
Obligatori i renunciable, sí. Perquè per llei, si no...
Per totes les parts de la parella, també és una escletxa important per anar avançant.
És que, de fet, crec que recordar que l'estudi fins i tot explicava, no?, es preguntava als homes què havien fet amb les criatures i deien que deixar-los amb les àvies. Per poder acabar el que
havien de fer. Que hi ha coses que no vull saber, crec.
No és el meu cas, eh?
No, jo no estic dient que sigui el teu, a casa meva tampoc l'és, però...
Jo canviava bolquers, feia biberones...
Sí, perfecte, Antonio, doncs, enhorabona per haver pogut compartir
la idea. Ho has d'explicar millor. És veritat, però les dades, els números, ens diuen què passa això. O sigui, quan 3 anys més tard tu dius vaig a mirar què ha fet aquesta persona, com ha anat la carrera investigadora d'aquesta persona, números, número de projectes de recerca que encapçala, número de publicacions que ha fet, número d'estades a l'estranger que ha fet, automàticament, i aquí comença a divergir, quan no tenen fills, predominen els homes, però no tant, quan tenen el primer fill hi ha un problema i un calaix, però quan tenen el segon, el calaix és brutal. I això vol dir que d'aquí 30 anys, quan aconsegueixin aquestes persones jubilar-se, si no ens han tret el permís de jubilació, és que les pensions de les dones seran més baixes perquè no són catedràtiques, no tenen triennis de recerca, no tenen no sé què, però una càrrega cultural. Però està bé que treguin molt bones notes, que facin molt bona càrrega, que s'ho passin molt bé, sisplau.
Sí, que anava molt bé per positiva i ens hem liat.
No, home, perquè sempre hem d'estar liats, si no avancem. Sempre volem
més. Va, que em queden 5 minuts i vull passar per l'OTAN, Donald Trump, les amenaces, el 5% de despesa, no crec que us ho expliqui perquè ja us ho sabeu, però bàsicament ahir Donald Trump sortia dient a Espanya que si no pagava el 5% de despesa militar ho pagaria d'una altra manera, i l'amenaça encoberta, o sense encoberta, l'amenaça velada, era directament als interessos comercials, no? Els aranzels. Tenim 5 minutets, per tant, un minut i mig per cap.
Jo seré molt breu.
Vinga, Antonio, va, al micro.
No entro en un tema de fidelidad y tal, no sé, en política domèstica no. Eso le dono un oxígeno a Pedro Sánchez. Està en una situació molt delicada, no? Tot i que ha hagut una campanya d'acoso i derribo, no? De la dreta, però hi ha el Castellán, Ábalos, en fi, està en una posició política molt delicada. Aquí a Espanya representa que, jo crec, no? Majoritàriament la gent no és més ni molt atlantista ni molt belicista, i es veu la guerra d'Iraq, de les grans manifestacions que es van fer a Europa van ser aquí a Espanya. Per tant, jo en aquest moment plantar cara al, no sé què se llama, l'emperador, plantar cara a l'emperador i dir que no, amb l'argument aquest de que si jo destino el 5% hauré de retallar, i a més això sí que és cert, no? Mira que el Sánchez és una mica trilero, però que això sí que és cert, de que si tu destines el 5% del teu PIB a despesa militar has de retallar de prestacions socials, no?
I
per tant, no? I per tant, el problema del Sánchez és si es manté fer. Clar, si ara ha tret pit dient, jo m'enfrento a l'emperador i dic que no, però després, per la porta del darrere, cumple...
Signa un contracte d'art esporal.
Sembla, d'allò, el mandat de l'emperador representa que aleshores el Sánchez aquí serà, en fi, no, serà tot el fi, no, tindrà un efecte bumerang o contrari sobre ell, no? Jo l'únic comentari és això, que de moment depèn del que faci el govern, però si es manté fer ara en les circumstàncies polítiques en què es troba, és un baló d'oxigen, i jo crec que aquí un sector molt important de la població espanyola el dona suport.
Jo, tot el que sigui assenyalar que l'emperador va despullat, endavant, eh? El que passa és que crec que tampoc està passant ben bé això, no? Però, bueno, sí, totalment, vull dir, això li dona aire, i mantenir-se ferm davant de Trump és una mica una cortina de fum màgica que apareix una mica del no-rei. Jo crec que és una cosa que no està calculada com a tal, sí, sinó intentant fer equilibris, doncs et dona aire, no? El que passa és que, bueno, fer això mentre t'has seguit venent armes a Israel, mentre tenies acords propis que deien que no ho farien, perquè això ja estava compromès d'abans, no, és que és igual les excuses, em costa de creure tot plegat. Estic d'acord, que la ciutadania no està en aquesta espiral armamentística, ni tan sols amb una pagada, ni tan sols en que ens venguin aquestes motxilles, però de resistència, però igualment crec que és una posició en què tampoc s'estan sent prou clars, estan intentant jugar tots els equilibris possibles, i crec que es nota bastant també.
Jo, sisplau, que la pau no tapi la mala gestió, les sospites de corrupció, el no compromís amb els organismes pacifistes o l'incompliment dels propis acords que vetllen per la pau. Que el titular de m'enfronto a això no tapi tota la resta.
Mm-hmm. No, i de fet Trump ha estat duríssim, no? I Espanya pagarà el doble, fi, no?
Però no això, pot, perquè és una sentit... política d'Unió Europea, no pots fer pagar només a un país. Perquè nosaltres, per sort o per desgràcia, estem dintre la política econòmica europea i, per tant, les gestions econòmiques i les negociacions econòmiques les fem dintre l'Europea. Per tant, això no ho pot dir.
Lo que també aquesta cumbre...
Ah, pot dir, bueno, pot dir el que però... vulgui,
podrà fer el que pugui fer.
Aquesta cumbre de l'Haia, el que s'ha vist és la submissió dels estats europeus respecte a l'emperador. Una submissió, pràcticament...
Bueno, sí, perquè l'emperador ha dit 8-5%, i tothom, bueno, 5%, però on estan els càlculs? Per què és aquest 5%? I, no, he dit 5%, fins aquí.
Perquè és la propaganda, no? És el titular contra el titular.
Avui publicava el New York Times que deia que, fent, bueno, la situació econòmica deia que ni Espanya, ni Itàlia, ni França estaven en condicions, per la seva deuda pública, però, en fi, per la seva estat de benestar, estaven en condicions, ni, en fi, perdona l'expressió, ni de conya, d'arribar al 5% si tenia un greu desgavell financer. Potser el Macron i els altres, no, que no estan tan apurats, bueno, ja firmaran, és un compromís ambigu, i el Sánchez potser també necessita, no, aquest valor d'oxigen. Cara,
això és un trencament
a passar l'estiu, no?
És un trencament de la política pacifista de la Unió Europea, perquè la Unió Europea ja ha dit que està preparant uns fons similars o amb unes condicions similars als de Next Generation per poder fer front a aquest 5% d'augment. I això ens marca, no? un gir en aquesta política europeista pacifista relativa que s'havia tingut.
Però podem canviar, jo, de canviar les finestres, millora de l'eficiència energètica,
pagarem,
ho veig, però exactament aquests fons no aniran a la gent, vull dir, a veure.
Per això que jo crec que la Unió Europea està fent un canvi i ens està indicant un canvi molt perillós. És, estem fent fons o diners públics per pagar armes o per pagar defensa, si som molt optimistes.
Hem d'acabar, sap greu, Antonio, perquè veig que ara anaves a arrencar-te, però és que ja tinc l'Adri aquí a punt per fer el butlletí de notícies. Avui tot, oi, Adri? Avui tot. Informatius, esports, el que vingui. Escolteu, moltíssimes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. Aprofito perquè no sé si tornem a coincidir, com que divendres que ve acabem temporada, aprofito per desitjar-vos bon estiu.
Igualment.
Ja que us tinc aquí, perquè ja sé que més o menys no crec que acabem de tornem a coincidir. Per tant, bones vacances, que descanseu, que carregueu piles, que al setembre han de passar moltes coses, pel que hem vist, no, Antonio? Molt bé l'estiu.
Igualment.
Adéu.
Nosaltres encara ens queden alguns dies de programa i alguns dies abans de fer vacances. En qualsevol cas, us recollim tot plegat. Tornem puntualment demà a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé. Fins després.